Benny. Pues no responde. Me siento como una función tangente inversa que se aproxima a una asíntota.
Oye, Sheldon, da igual, estás contratado.
Estoy tan contento. En el mundo de los emoticonos sería una D mayúscula. Tengo que dejaros, es la hora en punto y Leonard me lleva a la tienda de cómics. Saludos, personas ordinarias del Ninguno es Perfecta.
Benvinguts al Ningú no és perfecte, programa doble, el que us oferim aquesta setmana. Comencem amb 50 States of Fright, una sèrie de curts de terror produïda per Sam Raimi que podeu veure a la plataforma de dispositius mòbils Quibi. Malauradament, l'experiment de Quibi no ha funcionat. Llançada mundialment a l'abril, oferia vídeos curts per veure en el mòbil. 50 States of Fright ha estat el seu producte més popular. N'han fet dues temporades i narrava històries curtes de dues o tres parts basades en llegendes que tenen el seu origen en els diferents estats d'Estats Units d'Amèrica. Malgrat que la plataforma desaparegui, no volem deixar de parlar d'aquesta sèrie perquè, sobretot en la seva primera temporada, ofereix històries de terror de nivell molt alt. Quibi tanca el dia 1 de desembre, així que abans no ho faci, baixeu l'aplicació i aprofiteu el període de prova per veure aquesta sèrie, ja que passada aquesta data, ningú sap on podreu veure-la si és que mai es pot. D'aquestes històries de terror dels Estats Units ens en parlarà en Francesc Morales. En la segona part del programa anirem a una galàxia molt llunyana. No teníem pensat tornar a Star Wars fins passada de Mandalorian, però l'estrena inesperada de The Lego Star Wars Holiday Special, una paròdia meta sobre l'univers Star Wars, ens ha empès a tornar a l'univers de George Lucas. Ens acompanyarà l'Agus Izquierdo. Acabarem el programa amb una ressenya, Les Brujes, de Robert Zemeckis, basada en el conte de Roald Dahl. Estrenada a finals d'octubre, ara l'hem pogut veure amb la reobertura dels cinemes. En tot això us acompanyarà qui us parla en la direcció i presentació del Ningú no és perfecte, l'Ignasi Arbat. Abans, recordar-vos el nostre podcast. Ens trobareu principalment a iVoox, però també ens podreu escoltar a Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts i Pocket Cast. Més senzill ho teniu si aneu directament a la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat. Allí trobareu el podcast, el blog i els enllaços directes als diferents canals. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, la millor manera és pel nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. A les xarxes socials estem a facebook.com/ningunoesperfecte, twitter.com/ningunoes i instagram.com/ningunoesperfecte-podcast. Per acabar, recordar-vos que podeu fer-vos mecenes nostres a Patreon a través de la web ningunoesperfecte.cat o patreon.com/ningunoesperfecte. Amb la vostra col·laboració podem seguir fent aquest programa i ens ajudareu a cobrir les despeses de manteniment. A canvi, sigui quin sigui el grau de col·laboració, només a Patreon en lloc més us oferim contingut exclusiu com videoclubers. En tenim un dedicat a Pulp Fiction i el segon, el dedicat als Goonies, l'estrenarem dilluns 30 de novembre. Com a més recompenses, oferim una versió en alta qualitat de so del programa i edicions especials recopilatòries. També si aneu al canal d'iVoox i ens feu un m'agrada en aquest àudio, ens ajudareu a tenir més visibilitat. Pugeu a la furgoneta del terror i feu amb nosaltres la ruta 66 de llegendes i mites que us glaçaran la sang. Comencem!
Every state has its folklore, tall tales and legends. But sometimes there is a darker story. A tale not so much told as whispered.
I aquesta setmana tornem amb en Francesc Morales i en aquesta ocasió, Francesc, podríem dir que gairebé freguem el pal parlant d'aquesta sèrie de terror o minissèrie de terror de curs 50 States of Fright. Francesc, què tal? Com estem?
Molt bé. Aquí a Florida, Donald Trump és encara el president dels Estats Units. Gràcies i bon dia.
Fins al gener, no? Sembla ser.
Fins al 20 de gener, sí.
Si no hi ha...
Tornem a connexió a l'estudi central de Bones Perfecte.
Molt bé, va, anem a parlar, no sé si Donald Trump forma part d'alguna llegenda de terror dels Estats Units o podrà ser en un futur proper, però parlem d'aquest canal, d'aquesta plataforma Kiwi, que també la tenim aquí, que només està disponible a telèfons mòbils. Ara parlarem una mica d'aquesta plataforma, que de què és, de quin tipus de producció, qui està al darrere d'aquesta plataforma i la sèrie segurament més destacada i la que també ens toca més de prop a nosaltres per la temàtica del programa i la temàtica de la pròpia sèrie és aquesta 50 States of Fright, que és curs de terror.
Sí, doncs jo... vaig descobrir aquesta plataforma Quibi pràcticament per els anuncis que posaven en altres mitjans audiovisuals, com per exemple YouTube, i al principi reconec que no entenia què estava passant. No entenia quin tipus de producte estaven venent. Hi ha un munt de diners al darrere d'aquesta plataforma, com molt bé has dit, és una plataforma de continguts audiovisuals que ells mateixos produeixen. No és com Netflix o d'altres que tenen producció pròpia però també compren a tercers. Aquí no és possible fer-ho per al format tan especial que tenen. No? La idea, la filosofia darrere de Quibi, que vol dir així com tastets, seria la traducció. La filosofia al darrere és creem pel·lícules, documentals, sèries de producció pròpia perquè els vendrem com episodis que, a més, els episodis es dividiran en petites parts de 5, 6, 7 minuts. La idea era que tu, amb el teu telèfon, començaves a mirar l'episodi 1 de la segona temporada de la sèrie a la que fos, miraves una primera part mentre esperaves l'autobús, amb 5 minuts, i llavors ja a la tarda d'aquell mateix dia, o el dia següent, miraries els darrers 10 minuts d'aquell episodi i llavors ja miraries l'episodi sencer. Clar, això ha estat un desastre, perquè la plataforma neix i mor amb la pandèmia, pràcticament. Neix l'abril d'aquest any i acabarà el desembre d'aquest any, si no m'equivoco.
Sí, sí. De fet, de tot el que parlarem avui, la gent sàpiga que té fins al dia 1 de desembre per veure-ho. De fet, us podeu donar d'alta a Quibi... res, podeu fer el període de prova, que gairebé, que em sembla que no sé si és una setmana, 15 dies, però vaja, segurament la plataforma s'esgotarà abans que el propi període de prova. Aprofiteu-ho perquè així podreu veure aquests curts que ho teniu ràpid, eh? Això amb 3 horetes teniu vistes les 2 temporades de les que parlarem avui.
Sí, i no hi ha hagut temps per fer gaire cosa més amb altres productes. I per què dic que em costava entendre què era el que m'estaven venent? Perquè... jo veia en els anuncis que, primer, Quibi és un nom molt estrany. O sigui, és un nom massa slang, és massa col·loquial com de criatura, no? El dir tastet, un pessigollet d'alguna cosa. I no saps ben bé si estàs davant, quan veus l'anunci de Quibi, d'una paròdia o d'un anunci d'una altra cosa, que és el que em passava a mi, no? Jo mirava i veia, clar, veia un actor molt conegut, doncs corrents o fent coses i dic, bueno, estan anunciant un cotxe, no? Allò que no pares atenció al que està passant i no t'ho venen gaire bé. I per què no veig la diferència? Perquè aquí als Estats Units ja fa molts anys que els anuncis de televisió fan servir grans estrelles, no ho han deixat de fer mai, no? Però ara més que mai, grans estrelles de cinema, pots trobar-te en Samuel L. Jackson, Robert De Niro i companyia venent productes en unes situacions que semblen curtmetratges. Tu mires un anunci de Taco Bell o de Burger King i ja sembla un curtmetratge d'acció, no? Perquè la idea és que tu no vagis al Burger King, tu vas a fer una missió al Burger King. És això el que t'intenten inculcar a dins. Moltes vegades al darrere el que hi ha és reclutament per altres coses, no? Que estan a l'exèrcit o compra el videojoc, no? Perquè hi ha diferents anuncis dintre de l'anunci, vas al Taco Bell i si compres no sé què pots aconseguir la Xbox i fan servir personatges dels videojocs de la Xbox per vendre coses a Burger King. Us posaré un exemple. La seqüela de Independence Day, que crec que no va mirar ningú.
Jo sí, em va agradar.
Ah, tu sí?
Oh, sí.
Em va agradar, ostres.
Sí.
Ets doble, perquè és la primera vegada que veig una persona que coincideix en les dues coses, que l'hagi vist i que li hagi agradat.
Doncs mira.
Quan tu miraves el web de la pel·lícula durant la promoció als Estats Units, t'ho venien com si fos un cartell de reclutament, que òbviament no era real, però segons on clicaves te podies anar a l'Army. I podies anar a parar, amb dos clics t'intentaven vendre que t'apuntessis a les forces armades dels Estats Units, perquè la diferència entre la ficció i la no ficció és molt tènua aquí. Llavors, clar, jo vaig a l'anunci de Quibi i no entenc què m'estan venent. No és fins setmanes més tard que escolto una entrevista a Kiefer Sutherland a la ràdio analògica del meu cotxe i parlen de Quibi, i llavors entenc que és una plataforma. I llavors allà expliquen el que està passant, perquè Kiefer Sutherland és una d'aquestes estrelles que està dintre de Quibi, dintre dels seus continguts. Han agafat la sèrie del Fugitivo, The Fugitive, i han fet un altre cop la sèrie amb Kiefer Sutherland de protagonista. I ell s'enraia perquè fa temps que intenta escapar-se dels, mai millor dit, dels papers de 24 i de Designated Survivor, que són molt semblants, i no, i ara l'enreden per ficar-se dintre de la plataforma Quibi. I jo suposo que s'han gastat un munt de diners en aquesta plataforma, perquè al darrere, o sigui, hi ha Sutherland, Andy McDowell, Travis Fimmel, que és el de Vikings, que ara el podem veure a Raised by Wolves, Christina Ricci, Sam Raimi, Tessa Formiga, etc, etc, etc. No sé quants diners tu això controles més, segurament.
No sé, però a veure, els grans noms que han pagat a tota aquesta gent perquè faci o participin els continguts de la plataforma, entre ells hi ha Jeffrey Katzenberg, que és un gran magnat de la indústria del cinema a Hollywood i és un dels fundadors, recordem, de DreamWorks juntament amb Steven Spielberg. Allà hi ha gent molt potent de la indústria que hi ha posat molts diners per dir-vos com una cosa tan petita com aquesta es pot permetre... És que, esclar, tu vas a mirar la sèrie aquesta, de 50 States of Fright, que parlem avui, i està ple d'estrelles. A cada capítol hi ha una estrella o que fa una sèrie o que fa una pel·lícula sobte. Uh-huh. És a dir, es nota que hi ha calés i hi ha altres produccions amb més nom, per exemple, aquest remake de La dimensió desconeguda que ha fet Jordan Peele, que pràcticament, sobretot a la segona temporada, a la primera temporada eren ja estrelles a la baixa i a la segona temporada és que ja no hi ha ni una. Aleshores, dius, com una sèrie tan petita com aquesta es pot permetre doncs, el luxe de contractar Sam Raimi o de tenir estrelles com Rachel Brosnan, que està triomfant amb The Marvelous Miss Maisel, Tessa Farmiga, que l'hem vist a American Horror Story diverses temporades, Ming-Na Wen, que surt a la sèrie de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., bé, i molts altres, no? Dius, que ja anirem repassant ara si et vols. Però, dius, no, costa d'entendre, o si no, simplement és el que tu dius. Aquí hi ha molta pasta.
Sí, sí, en altres sèries que tenen a Quibi, com a Most Dangerous Game, hi ha el germà de Chris Hemsworth i en Christopher Waltz, el de Inglourious Basterds, Django i companyia, no? És una sèrie d'aquestes... Tampoc inventen res, eh? El Most Dangerous Game és la típica sèrie de, o pel·lícula de cacera humana, de magnats grillats que convencen algú per donar-li molts diners si sobreviu un dia sencer sense ser caçat per altres éssers humans. I moltes de El Fugitiu, com he dit, és un remake del que ja hem vist. I recuperen històries ja escrites com a 50 States of Fright per crear productes que es venen en aquestes repeteixo, en aquestes petites càpsules de audiovisuals. Clar, això perquè ha fracassat, perquè no han entès com realment la gent mira les sèries i les pel·lícules de les plataformes. No les mirem mentre estem esperant l'autobús, per això encara tenim llibres en paper, perquè és més còmode fer-ho que el podcast.
Sí,
en canvi...
Clar, és que potser l'error ha estat aquest, de pensar, perquè ells potser buscaven un públic més de YouTube, quan realment qui li interessava la gent, doncs ja era gent més adulta. És a dir, gent que gaudeix en Possessió Infernal i que vol veure l'última cosa que ha fet Sam Raimi, no és la mateixa que mira vídeos de videojocs a YouTube. Clar, jo crec que aquí potser és que volien un tipus de públic que al final no és el que han aconseguit.
És la típica falsa aproximació al jove, no? Ah, jo crec que a la gent jove li agrada la Coca-Cola. Clar, és que... I ara faré una cosa que sembla Coca-Cola.
És que clar, Jesse Katzenberg ja té més de 60 anys, aleshores dius, bé, tu t'has de posar al cap sí. d'un nano de 15 o de... Clar, què vols, no? És a dir, és el que tu dius. Jo si vull veure l'última cosa de Sam Raimi, doncs no ho faré a l'autobús. M'esperaré a casa per veure-ho, i si pot ser a les fosques millor, perquè sé què m'oferirà i què és capaç d'oferir Sam Raimi en terror, no?
És la típica diferència entre una tecnologia que apareix i quin ús se n'acaba fent d'aquesta tecnologia i com realment mirem productes en plataformes audiovisuals. Els mirem de forma col·lectiva, no? El famós Netflix and Chill, a més, ho mirem tant com podem. És a dir, hi ha un problema d'addicció, evident, del binging, no? a les sèries, i no estàs per mirar 5 minuts ara i llavors... perquè a vegades ni tan sols era el mateix dia, t'havies d'esperar el dia següent per mirar la continuació de la segona part d'aquell primer episodi. No, la gent mira 3 episodis seguits d'una hora de la sèrie de la que fos, de Netflix, i llavors, en tot cas, a YouTube i a Comedy Central i en altres llocs secundaris, ja mirarem el clip d'aquell moment especial d'aquell episodi que ja he vist sencer. O sigui, és això el que fem en realitat.
Clar, jo aquesta sèrie, que segurament molta gent deu desconèixer perquè no coneix la plataforma, el mateix que passava, per exemple, en Cobra Kai i YouTube Red. Mm-hmm. Nosaltres perquè ho seguim tot i fa 2 anys i mig que parlem de Cobra Kai, però fins que Cobra Kai no va arribar a Netflix, la majoria de la gent no la va descobrir. Feia gràcia dir, hosti, quina sèrie tan bona, va, jo fa 2 anys que estava recomanant la sèrie i ningú em feia cas perquè no estava a Netflix. I jo crec que amb aquesta sèrie també li podria passar, és a dir, si aquesta sèrie la poses a Netflix... Segur que ho peta. És a dir, tens, per exemple, ja ha experimentat amb sèries de curs Netflix, Love, Death and Robots, per exemple, era una sèrie de curs que, bueno, alguns millors que altres, però va tenir el seu ressò i la gent se la va mirar quan la van estrenar. A més, crec que estava també David Fincher ficat al darrere. Aleshores, jo crec que aquesta sèrie... la posessis a Netflix, que no és descartable, perquè suposo que aquests productes de Kiwi... ara que s'acaba la plataforma, suposo que intentaran donar-li sortida o traspassar-ho a una altra plataforma, vendre els drets, perquè, clar, és que si no tot això no es veurà mai més enlloc. Em costa de creure que això no...
Sí, costa de creure.
Per 4 duros alguna plataforma no acabi comprant.
Sí, costa. L'exemple que has donat de Cobra Kai és molt encertat, perquè era producció de Google, no? Producció de YouTube, si no m'equivoco.
YouTube Red. Sí. Bé, de fet, em sembla que era de Sony, però els drets d'exhibició eren de YouTube Red. Que era aquest experiment que no va funcionar, no? Tampoc va funcionar. És a dir, la gent alhora no està acostumada a pagar per veure YouTube.
Exacte. És aquest el problema que té també YouTube. És que no recordo si és YouTube o Hulu, jo diria que és YouTube. Hi ha una sèrie de Snatch, de la pel·lícula de Guy Ritchie. Hi ha una sèrie de amb el protagonista de el que fa de Ron Weasley a Harry Potter, és com el líder de la banda, una cosa així, però clar, això no sé fins a quin punt és conegut per part del públic, perquè és, no, mentida, és producció de Crackle. Encara pitjor, no? Que Crackle és el Netflix gratis, diguéssim. Doncs jo crec que és producció, és Crackle original, fixa't. És a dir, és Hacendado, no? És el producte aquest. Hi ha moltíssimes sèries que és superinteressant veure com dediquen diners a coses que realment no tiraran endavant. I aquesta de 50 States of Fright és una pena que no hagi continuat, perquè la idea era fer una història de terror per a cada un dels 50 estats dels Estats Units. Clar, també tenien molta esperança. I a la pràctica s'han quedat en Michigan, Kansas, Oregon, Minnesota, Florida, Iowa, Washington, Colorado, Missouri. I ja està. I s'han quedat amb... I es quedaran. Vull dir, no continuarà la cosa, segurament.
Sí, sí. No crec que... Com a molt la compraran, però no crec que algú la continuï. De fet, no sé si ho explicaràs ara o després, l'esperit de la sèrie jo crec que el recolliran a altres projectes o ja l'han recollit també a altres projectes.
Ja existeixen. Aquesta sèrie és una sèrie antològica de terror, com moltes altres que existeixen, no? American Horror Story seria un exemple recent que bastant conegut. The Haunting of Hill House, que ara ja es coneix com The Haunting. I ara és The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, crec que és la de Madara, no? I aniran fent així fins que, no sé, fins que es cansin. Ja s'ha convertit en una sèrie d'antologia, això és una cosa que existeix des de fa molt de temps. De fet, pel·lícules antològiques de terror existeixen des del cinema mut. Creepshow és potser el més famós, però perquè és dels anys 80, no? Però això existeix des de fa molt de temps. I hi ha una sèrie que és Into the Dark, que crec que va començar l'any passat.
Sí, de Hulu, em sembla que és, eh?
És de Hulu. Mm. El concepte semblant, el que fan és, en lloc de cada territori dels Estats Units, agafen una festivitat de cada mes pel calendari i fan una història de terror relacionada amb aquella festivitat. O sigui, el febrer fan Sant Valentí, l'octubre fan Halloween, el desembre fan Nadal, el juliol fan el 4 de juliol, etc. I gira al voltant d'això. El concepte és, com pots veure, és molt semblant el de 50 States of Fright. Altres sèries semblants, Two Sentence Horror Story, que és també molt recent, que es pot veure a Netflix, si més no a Amèrica, no sé allà si podeu. I el concepte és també antològica, cada episodi va per lliure. I a l'estil una mica haiku, de fet té moltes influències del cinema de terror oriental, i no crec que sigui casual, comença amb una frase, l'episodi, i llavors aquesta frase serà completada per una altra frase quan acabi l'episodi. I té aquesta sensació de misteri perquè, òbviament, són com de pensament profund, no? Aquestes frases que introdueixen cada episodi. I, vaja, té com, no sé, 7 o 8 episodis de moment. No sé si anirà endavant. L'any que ve veurem American Horror Stories, que és el següent projecte de la gent d'American Horror Story, que serà el mateix, però amb episodis més petits. Sí, no sabem gaire més d'això.
De fet, tu podries, aquests capítols de entre 5 i 10 minuts, que és el que dura cada capítol, que llavors configuren arcs de 2 o 3 episodis, si els ajuntes ja tindries un capítol d'aquest futur American Horror Stories, que serà precisament això, explicar-te llegendes, històries de terror, però en lloc de dividir-te-les en 10 minuts, que és el que fa aquesta sèrie, te les posa juntes en un capítol de 40.
Exacte, sí. Doncs això és el que bàsicament veurem en el futur. No sé si 50 States of Fright continuarà, però ja hi haurà sèries semblants. No sé si et sembla ara d'anar a atacar directament cada episodi.
Sí.
I veure quines llegendes, perquè jo sé que ets molt fan del primer episodi, que és sí. Que aquí és on ens enganyen.
Més que sí. Més que del primer episodi, podem parlar dels arcs argumentals o dels grups de capítols, perquè el primer són els tres primers, en realitat, que és la primera història, que és de Golden Arm, que és la que passa a Michigan, i sí, sóc molt fan perquè és el que dirigeix Sam Raimi, dirigeix els tres primers capítols. Sam Raimi continua en forma, jo crec que Sam Raimi potser no se li ha deixat Hollywood no li ha deixat fer segons quines coses, o ell s'ha hagut d'anar a buscar altres llocs. Sí que és cert que darrerament s'ha dedicat més a la producció que no pas a la direcció. Ara tornarà a dirigir, ho farà per Marvel, però vaja, que des que va deixar els Spider-Man va tornar a l'origen amb aquell Drag Me to the Hell, llavors ha estat darrere de la sèrie de Ash vs. Evil Dead, però va dirigir el primer capítol de la sèrie, però llavors la resta ja ho va deixar en mans del seu germà, que també, Ivan Raimi, que també, òbviament, guionitza el seu capítol, podríem dir. I és l'univers aquest Sam Raimi, aquesta manera de filmar Sam Raimi, no? Com ho feia Possession Infernal, que es movia amb la càmera, amb els arbres. Sí. Aquí jo crec que fa exactament el mateix en el moment zombi, no? Podríem dir, del capítol d'aquest de Golden Arm, que direm que protagonitzen, que ja t'ho he dit, que aquest començava fort. Rachel Brosnahan, la protagonista de The Marvelous Mrs. Maisel, Travis Fimmel, que és aquest protagonista que hem vist, que ho deies tu abans, a Vikings o Raised by Wolves, que són els dos protagonistes de la història, no?
Uh-huh. I clar, és una història que enganya. O sigui, tu creus que la sèrie, la 50 States of Fright, continuarà amb el mateix ritme, la mateixa estètica, la mateixa forma de narrar, i llavors ja en el segon episodi ja veus que no. I què és el que passa de Golden Arm? Hi ha una veu en off, no? Comença amb un narrador molt, molt profund i dius, ah, vale, han agafat aquesta idea de storytelling, no? Hi ha com una mena de cuentacuentos, no? De Henson, sí. Ja m'explicaran la història de terror i cada episodi serà així.
De fet, sí, sempre hi ha un narrador, almenys en la primera temporada, sol haver-hi un
excepte
narrador.
Excepte algun episodi, sí, sempre hi ha algun narrador. El problema és que no sempre són històries. Aquest és el gran drama que tindrà la sèrie, no? The Golden Arm està molt bé, és perfecte. Tenim el típic cas de que algú comet una transgressió i llavors aquesta transgressió és castigada. De fet, tenim dues transgressions, no? Una és aquesta obsessió que té la dona per aconseguir coses, no? Perquè ja sabem com són les dones, bàsicament aquest és el missatge que té l'episodi, és una llegenda bastant antiga, de fet, i llavors el marit que no respecta l'última voluntat de la dona, no? Hi ha un doble càstig aquí. Bueno, això és clàssic, qualsevol episodi de Tales from the Crypt ja et pot indicar el camí, no?
Jo crec que has clavat perfectament el que és aquest capítol, Tales from the Crypt, és aquest esperit.
I clar, jo pensava que seria així a partir d'aquest moment, llavors em vaig desil·lusionar de seguida, però vaja, The Golden Arm està molt bé. Quin és el problema també que té Golden Arm? Quan l'estava mirant, vaig dir, ostres, aquesta història, d'acord, passa a Michigan, si no m'equivoco, és la primera història, però podria passar a qualsevol lloc. De fet, és una llegenda del folklore bastant coneguda, és la típica de no vagis a aquella tomba perquè... És la típica llegenda que ja les tenim des de l'egiptologia, no? No destorbis els morts per robar els tresors perquè et passaran coses dolentes. Per això és daurat la pròtesi que roba el protagonista. I tenim diferents versions d'aquesta llegenda. A Amèrica té una, però és coneguda també a Schleswig-Holstein, a Alemanya, a França també, a vegades és un braç, a vegades és una cama, a vegades és un dit al peu, que és el cas de Texas. De fet, a Texas té aquesta versió i no és Texas el protagonista de la història. Jo aquí ja començo a sospitar que el que estan fent és vendre una cosa que no han pensat massa. És a dir, no hi ha un treball antropològic de, ostres, a veure quines són les històries de folklore nord-americanes i les adaptarem. No, aquí han triat Michigan com podrien haver triat Califòrnia o Nebraska.
Jo crec que aquí li han donat bastant... O sigui, ells sí, han triat uns directors que alguns d'ells no deixen de ser gent de confiança de Sam Raimi perquè, després ho comentarem una mica, han treballat en produccions de Sam Raimi i els ha donat llibertat total per fer el que volien. Aleshores, amb l'excusa de tu ho agafes ambientat en un estat, però explica la història que tu vulguis. Ara, això sí, Sam Raimi s'ho ha pres seriosament i ell sí que ha agafat una llegenda, no? Ni que sigui per canviar-la o per portar-la al seu terreny, si tu vols, però està basat en una llegenda.
Sí, i és una llegenda hiperconeguda. Mark Twain la té en el seu llibre sobre com explicar històries. De fet, ell explicava la història. Al moment aquest final de l'episodi, que ara no l'explicarem, ja es donava el consell, perquè bàsicament tot la literatura és bàsicament oral, fins a molt entrat al segle XX. Ara ja arribarà aquesta pel·lícula en Tom Hanks, News of the World, penso que es titula, i va d'un senyor, ja només mirant el tràiler es pot veure, que va pels Estats Units explicant històries o llegint les notícies. I aquestes són les notícies del món, és que és així com la gent llegia, entre cometes, les històries. Doncs Mark Twain, a la dècada del 80 del segle XIX, era una de les històries que explicava pels diferents Estats Units, la The Golden Arm. Pels que sou coneguts de The Simpsons, ja sé que cito The Simpsons cada vegada que puc, a The Simpsons hi ha un episodi molt conegut sobre el fundador del poble, que té una llengua de plata, no? Una llengua de plata, perquè no saben si és una metàfora de que parlava molt bé o realment era una llengua de plata. No? I van a la tomba per veure si realment és una llengua de plata. La referència a la història de Golden Arm és claríssima. Per tant, el material que tenia aquí a Sam Raimi era fàcil. Era fàcil fer moltes coses amb ell. Que sigui Michigan, perquè hi ha llenyataires, no? Però no, també hi ha llenyataires a Vermont, no? I a Oregon, i no està ambientada ni a cap dels dos estats. Jo crec que han pecat de buscar aquest patriotisme, que a més és molt absurd, perquè la gent ja coneix molt aquestes llegendes. Suposo que tampoc s'han adonat que la gent continua explicant les llegendes locals de cada estat, perquè aquí el patriotisme per cada estat encara és bastant fort, i aquesta qüestió geogràfica no li veig ni sol tenir volta, perquè és molt fàcil transportar idees d'un lloc a l'altre. En canvi, l'altra sèrie que he esmentat, Into the Dark, que cada mes té té una festivitat. Això és més fàcil que no sigui transportable, no? Perquè malgrat que Halloween i Christmas cada vegada i Nadal s'assemblen cada vegada més, és més difícil transportar, jo què sé, Sant Valentí amb el Dia dels Innocents, no? Llavors, el calendari marca aquestes grans diferències. Per cert, Into the Dark s'assembla molt a Teresina S.A., o que acabo de dir ara mateix, no? Que cada episodi seguia una festivitat diferent. I la idea és la mateixa.
A veure si es van inspirar amb les tresines, eh?
Probablement, no ho descarto.
Bé, tenim aquest de Golden Arm de Sam Raimi, sense cap mena de dubte el millor bloc de la sèrie, i aquest virtuosisme que té amb la càmera Sam Raimi, que és absolutament meravellós. No sé si vols dir alguna cosa més o passem a Kansas.
Home, jo ara esmentaria la llegenda que haurien d'haver fet servir. A Michigan, hi ha una llegenda d'aquestes urbanes, que també és molt coneguda arreu de Espanya també, per exemple. Knock Knock Road és el nom, és perquè la carretera Knock Knock, no es diu així, es diu Knock Knock perquè si la gent jura i perjura que hi ha una nena que va morir allà, evidentment, que toca la finestra, una mica com la noia de la corba, versió americana, que toca la finestra i llavors tens un accident o coses per l'estil. Com he dit, és com la història de la noia de la corba o com aquell famós càmping que també va tenir un incendi, no recordo, crec que va ser a València, no sé si el recordes, als anys 80 o així, i la gent jurava veure els cadàvers caminant per la carretera, o encara hi ha gent que diu que veu els cadàvers, no? És la llegenda que l'equivalència del Knock Knock Road de Michigan, però com que no hi han dedicat 2 minuts seguits a buscar quina llegenda és la típica de Michigan, doncs no hi han parat atenció.
Doncs va, anem a Kansas, ara sí.
Anem a Kansas.
Seria America's Largest Ball of Twain, que aquesta està protagonitzada per Ming-Na Wen, que és aquesta actriu que hem vist, per exemple, a Agent of S.H.I.E.L.D., que ha fet moltes altres coses perquè té un currículum molt, molt llarg, però segurament la gent la recordarà d'aquesta sèrie, que fa de la gent May. I atenció, Karen Allen, la nòvia d'Indiana Jones, en busca de l'arca perdida, i també protagonista de Starman, de John Carpenter, per tant, una estrella del cinema dels anys 80.
Aquesta no està basada en una llegenda, però està basada en fets reals. O sigui, hi ha un poble a Kansas, no és el que... és l'estat, però no és el lloc que apareix a l'episodi. I, efectivament, tenen una bola de cordill que la va començar un senyor i la va continuar tota la comunitat. Bueno, encara la continua.
Això és molt friqui, eh? És molt friqui.
Això és superfriqui. Però això és molt de la cultura dels Estats Units. Aquesta idea de tenir la bola més gran de no sé què, el formatge més... No, l'estàtua, no sé si recordeu, House of Cards, crec que era un dipòsit d'aigua en forma de préssec. Una cosa així, no sé si recordeu al principi que crea una polèmica per si sembla un cul i llavors algú té un accident de trànsit i volen fer servir això en contra de Frank Underwood. Són els primers episodis de House of
Cards. Sí, em sona, però... sona lleugerament.
La festa de la síndria, de no sé què. Si no és per parlar de la competència tampoc, però a RAC1, a la competència vostra, vull dir, hi ha un personatge que es diu Miquel Cirici, que el fan d'aquest catalanet que és molt fan de les festes locals que es fan a Catalunya, no? La festa de Ratafia, de no sé què. Això als Estats Units és constant, a totes les poblacions n'hi ha de festa del bolet, que no sé què. I, doncs, a Cocker, a Kansas, tenen aquesta bola gegantina, feta per la comunitat. Llavors, tenim altres casos d'altres estats, a Minnesota i en altres llocs, on tenim boles de cordill o de nylon que són gegantines, també, però estan fetes per una sola persona, que li dedica 4 hores al dia des del 1991. A veure, estem parlant, aquesta de Cocker té com 2 milions de quilòmetres, una cosa així, de cordill. Estem parlant de 8, 9, 10 tones en cada un d'aquests casos, però no hi ha cap llegenda, o sigui, el que es veu a l'episodi, que si la bola aquesta absorbeix els nens o no sé què fa, això ja és propi de l'episodi que s'està inventant en aquell moment.
Bueno, aquesta conspiració una mica també de tot el poble, no?, que recorda, bueno, moltes altres històries, Pueblo de los Malditos o...
Sí.
Una història una mica de Stephen King. Els personatges són també tipus Stephen King, eh? M'ha semblat d'allò... Poble, gent molt xunga...
Sí, no hi ha nens, i dius, ostres, quan arriba la dona, és que no hi ha nens aquí, i dius, ui, ja, corre, Children of the Corn, i no sé què, no hi ha nens, no hi ha adults, no? Quan falta una generació ja és que alguna cosa ha passat, no? Com Vietnam, per exemple.
Mal raó.
I, clar, però aquí ja, m'agrada la història, no sé si a tu també et va agradar,
sí, no,
però aquí
mal.
Ja començo a veure coses rares, amb el sentit de que ostres, no, jo, a mi no em sonava cap llegenda urbana en relació amb una cosa que tu fas. És a dir, normalment una llegenda urbana és un fenomen que s'escapa del teu control. No és que jo em dedico a fer cortills i sense explicació, perquè l'episodi no s'explica, absorbeix gent i té vida pròpia. és una cosa molt sense cap mena de raó de ser, no? I també em sembla bastant curtet en el sentit de temporal, perquè la majoria tenen tres parts. Aquest no sé si... No,
sí, aquest en té tres, també,
té,
sí.
En té tres. Hi ha alguns que tenen dues i es nota que són més sí. breus que d'altres. A banda d'això, el de Kansas, poc més es pot dir, a banda de la llegenda que haurien d'haver fet servir, que és la d'Alma Kansas, que és un senyor que es va negar a vendre les seves terres perquè hi fessin un cementiri, clar, la típica història, el cementiri, etc. I per accelerar, diguéssim, el procés de que vengués les terres, el van llançar un pou, i el pou des d'aquell moment fa molt mala olor, i a més s'anima la gent, és un espectacle turístic, que s'asseguin al costat del pou, i la llegenda diu que a vegades algú que s'ha assegut al costat del pou desapareix misteriosament i no se'l torna a veure mai més. T'has espantat, eh?
Molt.
Doncs ja ho he fet millor que l'episodi 2.
Diguem que està dirigit per Yoko Okamura, que és una directora que ve del curt. És a dir, suposem aquí que Sam Raimi està testejant, no? A veure si potser li pot donar algun llarg. Anem per la següent història. Si et sembla, ens n'anem a Oregon. Aquí sí que tenim un director molt interessant, que és Ryan Spindel, que aquest senyor ha fet una antologia que vaig veure al Festival de Sitges que la recomano moltíssim, que es diu The Mortuary Collection, que és una pel·lícula també que recomano molt, que també és de històries, però estan molt ben lligades entre elles, de diferent durada, i que tenen un punt de relació. I aquest senyor havia fet una pel·lícula curt, em sembla que es deia The Babysitter, ara no recordo exactament, però Los Crímenes de la nani, per entendre'ns, de Babysitter Crimes o alguna cosa així, ara no recordo exactament. I aquesta història està bé, no? Scared Steve es diu, i és la del taxidermista.
Sí, aquesta em va recordar, abans he esmentat Tales from the Crypt, aquesta em va recordar The Crypt Keeper, que era la versió de nens de dibuixos animats del guardià de la cripta. Aquí ja tenim també un actor, que és el taxidermista, que és el que hem vist a It, no? Un actor com en el primer episodi. En el segon episodi no recordo ningú, el de Kansas, vull dir, que sigui famós. Potser el Sheriff és una actriu bastant conegudeta, o ho era, però aquí de nou, en aquest tercer episodi, tenim algú que ja és conegut d'abans. El que passa que la història és la del Bigfoot. I ja.
Sí, la del Bigfoot, i també m'ha recordat una mica aquella de Creepshow, que hi ha aquell atropellament a la carretera i aleshores que apareix en zombi, no?, a perseguir a qui l'ha atropellat. Diguéssim que barreja les dues històries.
Sí, és que a més és aquesta llegenda és real d'un estat que no fan servir quan tocaria. I aquest episodi és un d'aquests casos. No només tenim històries que no són històries folklòriques de cap estat, com ja he esmentat, sinó que són històries que estan descol·locades. Aquesta passa a Oregon, quan la majoria de diguéssim, de gent que et perjura i jura haver vist a Bigfoot i Sasquatch és a Washington, és l'estat de Washington, que d'acord està al costat d'Oregon, però...
Francesc, ha baixat el Bigfoot, que també li agrada moure's, que no està en confinament perimetral, per favor.
Però, exacte, però perquè et facis una idea, és com si, no sé, ara una criatura del folklore català, el Deep, per exemple, de Prat Deep, I de cop i volta fan una sèrie i diuen, ostres, a Ripoll hi ha un gos que diu, bueno, doncs, envia't a la DIP, que tampoc no et costa tant, no? Doncs aquí ja no ho entenc, el que està passant amb aquesta història. I haurien d'haver fet servir una de molt, molt ben parida que tenen a Oregon, que és el de la mòmia de Cannon Beach, que és una mòmia particularment americana, que és un senyor que està envenat per un accident que va tenir i va espantant i matant a la gent, adolescent, òbviament, que van per la carretera de Cannon Beach allà a Oregon. No? És la típica història també, una mica com la de Michigan, que no van fer servir. Espantar la gent mentre condueix.
De totes maneres,
cosa que no s'ha de fer.
He de dir que m'ha agradat, està bé. Vull dir que el disseny del Bigfoot trobo que està prou ben aconseguit també.
Sí, te recordava aquell altre monstre de Creepshow 2, em penso que era el monstre que està en una caixa.
Veus, no hi vaig pensar.
Sí, a mi em va recordar molt també, sí. aquesta història de Creepshow.
Molt bé, doncs
següent,
Minnesota. Anem a Minnesota, el capítol es diu Grey Cloud Island. I està dirigida per aquí dos directors, Adam Schneider, que aquest senyor ha fet una pel·lícula que es diu Intruders el 2015, i Brian Neto, que és director de The Library, pel·lícules petites, per tant estem parlant també de directors que comencen. Aquesta és la de la quintada d'universitaris, no? Per entendre'ns, i aquí tenim un actor bastant conegut, que és Lasa Butterfield, que és el que estem veient a Sex Education darrerament, no? Però també havia fet La invención de Hugo, de Martin Scorsese, però ara sí, el veiem com a protagonista de Sex Education a Netflix.
I és el de Ender's Game, també.
També, correcte.
Jo recordo que feien servir sobretot escenes d'aquest episodi quan promocionaven Quibi. És per això que no entenia què estava passant. Jo veia l'actor d'Ender's Game corrent per un bosc i dic, va, aquí estan anunciant caramels, ara. Sense que ningú m'estigui explicant quin és el producte, estan anunciant sabates, perquè corre. Bueno, clar, no em crec que aquest noi estigui involucrat en una cosa com Quibi, no?
Sí, sí, sí. Bé, de fet, aquí m'ho vas dir tu, Francesc, que tenim una connexió catalana en aquest capítol, que realment, per ser una llegenda americana, la connexió és més catalana impossible. Tenim un cameo d'una personalitat catalana.
Sí, recordo quan vaig mirar aquest episodi, et vaig dir, el vaig mirar abans que tu i vaig dir, ostres, has vist Jaume Primer en aquest episodi? I llavors em vas enviar la captura de pantalla, va ser molt... Perquè surt mig segon, eh?
Sí, però és un primer pla, però es veu perquè fa un primer pla, hi ha una esquitxada de sang, però clar, abans que hi hagi l'esquitxada de sang, tu el veus, i bé, més que Jaume I s'han inspirat en el casc de Jaume I o l'estètica, perquè no és una litografia de Jaume I, però sí que han fet un quadre que l'han copiat clarament de dibuixos que existeixen de Jaume I. Barrejat una mica amb estètica vikinga, eh? Perquè...
Sí, sí, sí. I és que aquest episodi és l'únic que ja realment, ja realment, per fi, fan el que haurien de fer. O sigui, Grey Cloud Island existeix, està a Minnesota, o sigui, bé, o sigui, per fi ja coincideix el poble amb l'estat, no? En la bola aquella de Cordill, coincideix l'estat, però no el poble. El poble es diu Francis, per cert, a l'episodi, que és el nom del senyor que encara està fent una bola de Cordill mentre estem parlant. Es diu Francis, no sé què. Barregen les dues coses. Aquí, sí, Grey Cloud Island existeix, és a Minnesota, i la llegenda urbana també coincideix. A Minnesota hi ha una història que explica que a finals del segle XIX un senyor suec-americà es va trobar una làpida amb runes nòrdiques, amb runes vikingues. Llavors la llegenda explica que, ostres, els vikings van arribar fins allà i no sé què, no sé quantos, no? I veiem elements d'estètica vikinga en aquest episodi mentre es fan les novetades, no? En els nois aquests que volen entrar no sé quina fraternitat o el que sigui. I llavors suposo que deuen haver buscat a Google Imágenes. A Google Imágenes han buscat coses medievals europees i s'han trobat un quadre de simonònic, una representació de Jaume I, segurament, no? Perquè es veu el casc aquell característic del drac penat.
És inconfusible.
Exacte. Que de fet no és de Jaume I, és de Pere el Cerimoniós, el que passa que és una reconstrucció posterior l'associar aquest cas ja amb Jaume I, però és el que hem vist, el que ha vist tothom mil vegades, no? Aquell drac que surt del casc, doncs allò surt en mig segon de l'episodi i fas, ah, què està passant aquí? Però vaja, com a mínim han fet algun tipus de recerca, ho barrejo una mica amb temes de hi ha un forat a l'infern, una porta de l'infern, una mica va ficar a vampiros, no? En el sentit que hi ha la gent d'aquell poble són uns guardians d'aquell... La gent d'aquell poble, per cert, en el Great Cloud Island, de veritat, té com 300 habitants. O sigui, és un poble petitíssim i té sentit que ambientessin la història en aquell lloc. I poc més, s'ha de dir, perquè és que aquí coincideix realment la llegenda amb, com a mínim amb l'estat, no amb Great Cloud Island específicament.
Bé, a mi em va agradar aquest també. Té força gore, sang i... Bé, bon capítol.
Sí, aquí jo encara tenia esperances en aquest episodi.
Sí, jo he de dir que el que ve ara em sap greu, Francesc, perquè és el teu estat, que és Florida, és el pitjor arc de la primera temporada i, de fet, és el que tanca la primera temporada de la sèrie. El dirigeix un cubà, que és Alejandro Brugués, que havia fet una pel·lícula que es deia Juan de los Muertos, que ja no és molt bona, i el que ens proposa aquí... Realment és un, vaja, és un footage bastant cutre. Es diu Destino, el capítol. I aquí sí que no trobem cap estrella coneguda.
Exacte. Clar, és un episodi... S'alimenta molt del fan footage. Sembla, o sigui, hi ha moments que sembla un treball de final de carrera de cinematografia per les actuacions que tenen alguns d'ells, no? Que diuen, oh, jo conec aquest noi d'abans. Hòstia, però això és el que fas quan tens 17 anys i fas un curtmetratge de terror amb els col·legues, no? Frases que no tenen ni sol tenir volta, estic predestinat, juguen amb elements de vudú que se suposa que ja has de conèixer, però els modifica d'una manera un pèl estranya. I com molt bé has dit, és Alejandro Brugués el que hi ha al darrere, que és el que va fer Juan de los Muertos, i ha fet algun episodi més de sèries. Té episodis d'Into the Dark i té un fragment a Nightmare Cinema, que és una d'aquestes pel·lícules antològiques de terror del 2000, de fa 2 o 3 anys. També ha dirigit un episodi de Abierto hasta el amanecer, la sèrie, perquè hi ha una sèrie de... per la cara t'acabo de donar una alegria, segurament. Sí, hi ha com 3 o 4 seqüeles de la pel·li que no ha vist ningú, i la sèrie tampoc, evidentment. I doncs ella ha dirigit un d'aquests episodis i poca cosa més. No ha fet... Això és de les últimes coses que ha fet, Into the Dark, un episodi, i aquest episodi de sí. Destino.
Jo això, bàsicament, diria que és una barreja entre The Blair Witch Project i Cops, no? Vindria a ser una cosa d'aquestes, i poca cosa més, la veritat.
I, home, fa una mica de gràcia, sembla ser que està filmada, efectivament, a Miami. Jo crec que el carrer que surt és la calle 8, que és bastant coneguda allà a Miami, i té aquest punt... folclòric de 3 segons i bàsicament és l'única cosa que ha valgut la pena de l'episodi. Clar, com a episodi final d'una primera temporada, d'una cosa que ja t'ha grinyolat algun episodi anterior, dius, ostres, això aquí ja estan tirant la tovallola. Quan, si aquest és el darrer episodi que et dius, m'ha d'animar a seguir mirant la següent tongada d'estats, no? Doncs no m'anima massa, però vaja.
No. Jo he de dir que m'havia anat agradant la sèrie, eh? Hi ha capítols millors o pitjors, però tots tenien un bon nivell, i aquesta és la primera decepció potser que m'emporto. Anem per la segona temporada, si vols, o has de comentar alguna
doncs,
llegenda
falta
de Florida?
La llegenda que hauríem fet servir de Florida.
Qui no hauria de fer servir?
La famosa llegenda de Spook Hill. Spook Hill està a prop de Lake Wells, que és un llac que hi ha com no sé, una hora al sud de Kentville, des d'on estic parlant ara mateix, i hi ha un lloc en el que, si tu pares el cotxe i el deixes un punt mort, va cap enrere pujant un turó. O sigui, van contra, diguéssim, de la física. I, òbviament, és un efecte òptic, el que està passant. Però, clar, hi ha llegendes que si allà hi havia una tribu indi, el cementiri indi de Torn, dels Seminoles, i hi havia un gator gegant que va lluitar contra el cap indi, etc etc. Però, vaja, s'ha convertit en una atracció, la gent va allà, para el cotxe, i es grava, hi ha 50.000 vídeos a YouTube que proven això. L'escola de primària que hi ha al costat es diu Spook Hill Elementary School, i Casper és la seva mascota. No? Aquí les escoles i les universitats solen tenir mascotes com tigres, pumes, no sé què. Allà és Casper, el fantasma, la mascota d'aquesta població. I doncs aquesta és la llegenda que haurien de fer servir, crec jo, no sé ben bé com li haguéssim donat un twist terrorífic, però és aquesta la que realment tocaria.
Sí, ens hagués agradat més de la que finalment ha vist a la llum, ja t'ho dic. I bé, passem a la segona temporada, que ens anem a Iowa durant 3 capítols. Aquí el que destaca és els directors i guionistes, que són Scott Beck i Brian Woods, que aquests senyors potser esperàvem una mica més del capítol perquè eren els guionistes d'Un lugar tranquil, excel·lent pel·lícula de terror, que potser el gran mèrit és de John Krasinski i potser menys dels guionistes, perquè veient aquest capítol sembla que... A veure, que no està malament, però... Clar, dius, home, el nivell estava més alt que això, i a més això de llegenda, ara ens ho explicaràs, no en té res. Això sí, la pasta va pels protagonistes. Thaisa Farmiga, també actriu ja consolidada en el terror, en diverses temporades, American Horror Story, La monja de Final Girls, i el Ron Livingston, que és un actor secundari que hem vist en moltes sèries, des de Sexo en Nova York fins a moltes altres. Què ens en pots dir, Francesc, d'aquest capítol?
Doncs aquesta ja no només no és una llegenda, és simplement una història d'aquestes de... Em va passar una cosa de petit i ara estic traumatitzat. I de tant en tant torna el record. Per tant, podria ser una pel·lícula de terror com hem vist 50.000. Boogeyman, per exemple, seria una d'elles. I tampoc hi ha narrador. És a dir, no hi ha una persona que t'explica. A vegades el narrador està parlant davant d'una càmera, es nota que hi ha un periodista i dius, ostres, aquí igual un tema de folklore o estan entrevistant, o en el cas de Destino, no? La policia està gravant amb càmeres i llavors ja doncs, la càmera, la tecnologia fa de narrador. Aquí és una història en càmera tercera persona, vull dir, passa. I a més, no té un final negatiu per al protagonista, no? Que ella acaba derrotant el seu fantasma del passat, diguéssim.
Sí. Sí, quan, clar, la majoria de capítols hem de dir que tenen finals fatídics, eh? És a dir, aquí tenim un final feliç. Això també he de dir que em va sorprendre bastant. Però vindria a ser una mica de vaig arreglar una antena i m'apareix un fantasma. El resum del capítol seria això.
És que literalment és això. Vaig a fer una cosa perillosa que ja sense fantasmes ja fa por. Vull dir, no cal que ja facis cap zombi. No,
jo amb aquella alçada ja és que impossible, ja t'ho dic.
Sí, la típica que arregles el sostre, arregles un soterrani, o sigui, sempre és un lloc perillós i això ja crea tensió, perquè hi afegeixen una mica més l'element fantàstic i s'acaba i ja està, i té com un doble final, no? I és en el segon final de l'episodi on tenim la part redemptora o la part positiva de l'episodi, cosa que fa que sigui un episodi que no sembla que sigui com el que no formi part de la sèrie. Aquí jo crec, fins i tot, que han reaprofitat un projecte que tenien en esborrany i l'han fet... És que no té cap mena de sentit, perquè si diguessis que a partir d'ara seran així, però és que està enmig d'episodis que són completament diferents en aquest.
Sí, és que és com barreja bastant, perquè llavors amb la història aquesta de l'infantesa, amb un rotllo de fantasmes Amish, que tampoc acabes... M'ha costat, lligar una cosa amb l'altra. M'ha costat.
Vaja, amb el tema Amish també, no sé com és la comunitat Amish a Iowa de gran, però per què no pensi el bany? O sigui, que és allà on hi ha la comunitat principal d'Amish, no? Perquè hi ha Iowa.
I quina llegenda haurien d'haver fet servir?
Doncs haurien d'haver fet la versió que tenen a Iowa del cul de la lleona, de Girona. Que és un àngel negre que hi ha en un cementiri a Iowa City. I clar, hi ha moltes llegendes al voltant d'aquell àngel, no? Si el toques, evidentment, no? Si el toques tornarà al cementiri, no sé què, no sé quantos, però això sembla el cul de la lleona de Girona. La més coneguda és que se li fas un petó moriràs en 6 mesos. Això no... Ja aquí hi ha la divergència, no? Amb el tema del cul de la lleona, però vaja, és més o menys el mateix.
El cul de la lleona és la versió optimista, és a dir, tu tornaràs allà, no? Això és el contrari. Exacte. Tu no tornaràs mai més.
No tornaràs mai més a Iowa. I aquesta és la que jo crec que haurien de fer servir de, per aigua, perquè a més és molt de minera, és un àngel, tu mires l'estàtua, ostres, ja fa por només de... És que no cal que facis un episodi, només.
Bé, anem pel següent, si vols. Ens anem a Washington, que per mi, a te dic ara, és la història que més m'ha agradat d'aquesta segona temporada. La dirigeix Lee Cronin, que aquest senyor és un nom, apunteu-lo bé. Va fer una pel·lícula de terror que es diu The Hole in the Ground, que és boníssima. Us la recomano moltíssim, està molt i molt bé. És l'escollit per Sam Raimi per dirigir la nova pel·lícula d'Evil Dead, que es dirà Evil Dead Rise, que està en preproducció. Per tant, doncs aquí la connexió Raimi és bastant clara. I bé, és una història potser no molt original, però molt ben feta.
Sí, és la història en la que surt el germà de...
Sí, mira, aquí d'actors tenim Rory Culkin, que és el germà de Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin.
Que, de fet, a Rory Culkin l'hem vist, per exemple, a Castle Rock, aquesta sèrie produïda pel J.J. Abrams basada en històries de Stephen King, i a la pel·lícula Lord of Chaos, que està molt bé, que ens parla de la història d'un grup de heavy metal que va existir en realitat i estava connectat amb una sèrie de crema d'esglésies. I la nena protagonista és Lulu Wilson, que ja té un currículum en terror important. És una de les nenes que surt a The Haunting of Hill House. Ha protagonitzat també Becky, pel·lícula de terror, slasher, una barreja entre Solo en Casa i Rambo. I també surt a Star Trek Picard. Aquesta nena és la filla del Riker i la Troi.
Ah, no sabia això.
Sí.
Jo preguntava això de Culkin perquè és... he vist altres germans de la família Culkin en temes de terror, pel·lícules independents, en vaig veure una fa un temps ja d'abduccions alienígenes barrejat amb consum de drogues, i fa gràcia, no? Perquè sembla molt entre ells i tens sempre la imatge aquesta de Macaulay Culkin com si fossin copycats d'ell, no? És una història... Jo no l'entenc, la història. Jo no entenc el final. El narrador és el personatge de Culkin, però no sé què és el que està... O sigui, la història va passar o no va passar i ell s'ha tornat boig pel que va veure?
Sí, la història va passar, la història passa. No hi ha imaginació. El que passa que mentre... Bueno, ara no sé si fem aquí un spoiler.
Clar, no sabia molt bé com explicar el que no entenc.
Bé, diguéssim que ell no és capaç de superar el que sí que ha superat un altre dels personatges. I no dic res més.
Ahà. I sí. Explica la història una vegada i una altra al seu nino.
Correcte, sí. Val. De fet, aquí tornem a recuperar la figura del narrador.
Sí, sí. No, clar, l'episodi anterior, com he dit, no té cap mena de sentit en mig de la sèrie. Clar, a banda d'això, doncs, els nanos que van al cementiri, la mare que es mor, hi ha un trauma de com confrontes la mort de la mare. La manera com la mare ha mort, ho hem vist en altres productes de terror, o que fan servir elements de terror, no? La mare està... per qüestions de meningitis, de càncer, etc. Aquestes malalties que destrueixen el cos de forma bastant, bastant dura i això afecta, no?, els protagonistes i també els espectadors, evidentment. A banda d'això, doncs, també la casa on aquí hi havia una família que va fer no sé què i no sé quantos. Per mi, que estigui ambientada a Washington, no té cap mena de sentit. O sigui, podria haver estat ambientada a Nova York, a Nova Jersey, a mil llocs. No té un punt especial per mi que ho connecti amb Washington. Bigfoot. La llegenda que hauria d'haver fet servir és qualsevol del Sasquatch, perquè és la més coneguda, és on s'ha explotat més. Això o Twin Peaks, perquè tampoc, perquè és on passa és l'estat on passa la història de Twin Peaks. No entenc per què Washington han triat perquè hi ha boscos, bueno, hi ha boscos per tot arreu. No... Aquí ja, és que jo ja havia perdut interès després de Destino i ho estava mirant i...
Pues ja t'ho dic, a mi m'agrada, em dona...
Et dona aquesta història?
Sí, a mi m'agrada, ja dona un cert mal rotllo, aquell personatge, trobo que està molt ben ambientada l'atmosfera, no sé, a mi m'ha agradat, t'he de dir, m'ha agradat i trobo que, bueno, en quant a interpretacions també està bé. I no sé si tens alguna alternativa sobre Washington.
Sí, bueno, la del Bigfoot. És que és molt sorprenent. Mm-hmm. Molt sorprenent que no... Que és on ja vaig pensar, ostres, un moment, aquesta... Vaig mirar perquè no, realment no sabia quin estat era, en quin estat estava ambientada la cosa. I quan ho miro dic, ostres, Washington estat, no, Washington DC. I ara per què no Bigfoot?
Sí, sí. Bueno, s'han intercanviat. Bé, si vols passem a la següent, que clarament no és una llegenda, que és aquest Red Room, passa a Colorado, i és
Colorado.
Un clar, ara en parlem, no? És un clar homenatge a la pel·lícula de Shining, El resplendor, i està dirigida per un senyor que es diu Daniel Gotthaber, que aquest senyor ha fet una pel·lícula que es diu Camp, que per cert està molt bé, i la podeu veure a Netflix. Aquesta pel·lícula és una producció de Netflix, que és d'una webcamer d'una pàgina web pornogràfica que se li apareix una doble exactament igual que ella. Pel·lícula molt interessant, però bé, ha fet aquesta història que potser no és tan interessant. Sí que té coses curioses i divertides, i vaja, aquí en quant als actors s'han deixat la pasta amb Christina Ricci, no? que ja l'hem vista moltes vegades, i llavors tenim altres actors com Colin Firth, que l'hem vist de sèries com Under the Dome, basada en la novel·la de Stephen King, i sobretot el Jacob Batalon, que és l'amic del Peter Parker de les noves pel·lícules de Marvel basades en Spider-Man, no?
Uh-huh. És el noi grassonet.
Exacte, el que fa de net.
Clar, aquesta història, tenim un narrador, si gratem, diguéssim, podem trobar un narrador, que és el personatge de Christina Ricci, no? Perquè ella ens explica, aquest és l'hotel en el que es van basar, i quan no és Christina Ricci és l'àudio del vídeo del propi hotel, no? On també t'explica una mica de què va aquell hotel, que és, com molt bé has dit, el que s'inspiren per la pel·lícula de Shining. Això suposo que s'ho inventen per l'episodi, no? Perquè si no, no té cap mena de valor. És un episodi, recorda el que podria ser un American Horror Story, Hotel o de Casa Encantada, on apareixeran fantasmes amb una estètica que recorda una mica els fantasmes de Twin Peaks, sobretot de la tercera temporada, no? Que apareguin amb un plànol diferent, amb un diferent color, es mouen de forma accelerada. Van matant aquests nois perquè la seva transgressió, no? La típica transgressió adolescent, que és la de no seguir les normes de l'hotel, es desvien del grup de turistes i fan servir tecnologia mòbil en aquest sentit, per quan no toca perquè està prohibit. A mi m'ha semblat molt irònic que una plataforma que només existeix, recordem, Quibi, per dispositius mòbils, ensenyés de forma negativa personatges que estan obsessionats, són influencers, bàsicament, els tres que surten i que seran assassinats.
Sí, sí.
Clar, aquí jo no sé si estan rient d'ells mateixos, ja diuen, bueno, com això acabarà aviat, ja per lo que me dura el convento, me cago dentro i...
Home, si tu veus la pel·lícula aquesta que te comentava, Camp, del mateix director, i el curt hi té coses en comú, perquè allà era les webcam, no?, a través de pàgines pornogràfiques, aquí anem un punt d'influencers a través de xarxes socials, no deixa d'haver-hi aquest punt de comunicació de gent jove utilitzant una càmera per comunicar-se de diferents maneres o oferir, o sigui, perseguir diners o perseguir followers, etc. No?
Uh-huh.
Aquí tenim la curiositat de que passa a Colorado i el tema de l'hotel del Resplendor, perquè en teoria van a visitar a un hotel, a l'hotel on es va rodar el Resplendor. A veure, hem de saber que això exactament no és així, perquè a Colorado sí que hi ha un hotel d'estil colonial que es diu Stanley Hotel, però no va inspirar la pel·lícula de Kubrick, sinó que va inspirar la novel·la de Stephen King, que és de l'any 77. Sí que és cert que en aquest hotel Stanley es va rodar la minissèrie de l'any 97, que és la que Stephen King li diu que li agrada, perquè és una cosa infumable que no es pot suportar. però bé, a Stephen King li va agradar aquella adaptació perquè era més fidel que la pel·lícula de Stanley Kubrick. En tot cas, els interiors de l'hotel, que són els que veiem aquí, que s'assemblen a la pel·lícula de Kubrick, són de Califòrnia. O sigui, l'interior real de l'hotel que va fer servir... De fet, El resplendor es va rodar en plató. Però l'hotel que es va inspirar, o sigui, va dir Kubrick, feu servir aquests interiors d'aquest hotel, que llavors va fer amb un plató a Londres, és de Califòrnia, el Yosemite National Park, l'hotel que es diu, ara quedaré fatal, però bé, Ahwahnee Hotel, una cosa així, no sé si deu ser un nom indi o...
Segurament.
Cherokee, vaja, una cosa d'aquestes, ni idea.
Sí, sí, sí. Colorado és un estat molt, molt, molt curiós. Colorado és, si tenim un mapa d'Estats Units al cap, és aquell estat que és un quadrat, que està al mig. És un ja South Park, perquè ens facin una idea.
Qui va guanyar? Qui ho saps? Biden o Trump?
El què?
A Colorado qui ha guanyat?
Ah, a Colorado qui va guanyar? Ostres, ni idea.
Ara t'ho busco, ara busco. Continua, continua.
Busquem-ho. Clar, Colorado està mig de les muntanyes, és un estat molt muntanyós, i com molt bé has dit, o sigui, d'acord, l'hotel estarà inspirat en el que tu diguis, però aquest estil arquitectònic, aquest estil, aquesta estètica de l'hotel encaixa més en territoris de la costa oest. Costa oest en el sentit de costa a costa, no? San Francisco, o sigui, Califòrnia, però a més la costa de Califòrnia, perquè Califòrnia també té una part que ja toca amb Nevada i té una part de desert i de muntanyes quan s'acosta a Nou Mèxic. Jo, home, amb històries de fantasmes, Colorado no està plena, de fet. Hi ha moltes històries d'esclaus que s'escapen i es converteixen en històries de fantasmes amb el temps, i és a Colorado on hi ha la història, un cop més, una història d'aquestes de carreteres, que és la que veiem a Creepshow, o a Creepshow 2, una de les dues. Una noia que es despista, atropella un sense sostre, és aquell que va amb el cartell i diu però si us plau, agafi'm, porti'm un cotxe, no sé què. Llavors ella l'atropella, fa veure que el deixa que es mori, i el cadàver, el zombi d'aquest, o el fantasma d'aquest autostopista, doncs la va perseguint fins que l'acaba matant en el garatge de casa seva. No? Això és una història de Colorado. Doncs en lloc de fer servir això, que a més podrien haver fet un remake de Creepshow, s'inventen aquesta història de l'hotel, de The Shining, i fantasmes que són com cowboys allà, i els influencers aquests pel mig. Poca cosa més es pot treure. Ara que has dit que això de la pel·lícula que està a camp, doncs mira, segurament tenia idees en el calaix, va dir, mira, tens una idea per fer en 20 minuts aquí, i tant que sí, mira, sí. Fem-la.
Bé,
ho has mirat? Qui va guanyar?
Sí, 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 és de color blau, Colorado.
Color blau, això és demòcrata, sí. Mm.
Vinga, doncs va, i aniríem ja al final. L'últim capítol en dues parts, que és Dogbook Azalea, que està protagonitzat per Elizabeth Reiser, que és una de les germanes grans, adultes, en aquest cas, de Haunting of Hill House, que no és la primera vegada que surt aquest nom. O sigui que també ha servit de font per anar a fitxar gent. I no sé, la directora és Kate Devaney, que en direcció no ha fet res, però que sí que en departament d'art ha treballat en pel·lícules com Sinister, Doctor Strange, Men in Black 3 o The Purge. Què ens en pots dir?
És el de dues parts, oi?
Sí, és el que sí. Acaba la sèrie. És aquesta família que no deixa de fer una mica el que fan a Hill House, no? És a dir, són gent que compra cases, les restaura, les ven a un preu superior i es van mudant, no? I així successivament.
Sí, sí, sí. Clar, que el tema de la mudança, no? Que sempre és un trigger per a qüestions del terror, que ja ho hem vist a l'episodi de Kansas, a la primera temporada de 50 States of Fright. Clar, però és un episodi, és dos parts en lloc de les tres que tenen els altres. Jo pensava que n'hi havia algun altre dividit en dues parts, però aquest segur. I és un episodi que, a més, acaba la sèrie. Bueno, l'acaba perquè no hi haurà més episodis. I jo crec que aquí els estan dient, mireu, nois, això s'acaba al desembre. I saps quan és divendres a la tarda? Que dius, això ja ho faré dilluns i ja... Perquè, home, al final no et deixa, no et dona temps a assaborir la història del fantasma nen, no? Nena que hi ha allà enterrada en aquell cementiri.
No, és molt ràpid, sí, sí.
Normalment, la norma diu, la norma que m'estic inventant ara mateix mentre parlo, la norma diu que he d'espantar la família de dues a sis vegades abans. Però no, aquí és, pum, de seguida. Ja es moren i ja s'acaba. I vinga, és hora de berenar i ens hem d'anar a casa, de recollir el plató, perquè això ja s'ha acabat.
Sí, en aquest cas sí que és aquest tipus de capítol que dius tu que dues parts, o sigui, que li ha faltat una mica més, perquè tot és molt, molt precipitat.
Sí, no tens temps d'empatitzar amb el cadàver, amb el fantasma, no? Que sempre juguen amb aquest factor, no? Per això les històries de fantasmes són tan llamineres. Hi ha un tema de terror, però també de tristesa barrejat. És que aquí no dona temps. Mm. No...
De fet, aquí la nena protagonista és l'Erica Tremblay, que és la germana, això és, hem parlat abans dels Culkin, no? Que els... Mm-hmm. Quan un germà destaca, doncs hi ha un altre que també el porten a fer pel·lícules. Doncs en aquest cas, el germà del Jacob Tremblay, que és aquest actor infantil que hem vist a pel·lícules com, jo que sé, a Wonder, a l'última entrega de Predators també apareixia, a Doctor Sueño, vull dir que... Bé, també surt, és el nen de l'habitació, per entendre'ns.
Aquí, quina història haurien d'haver fet servir a Missouri? A Missouri tenen un Bigfoot particular, que és en Momo, i ja està. No tenen gaire cosa més a Missouri, la veritat.
Jo veig molts de Bigfoots, per el que m'acabes de dir.
Sí, clar, la història aquesta de l'ésser prehistòric atrapat, el Yeti, la mostra del llac Ness de Torn... a Banyoles, també segurament hi ha les seves històries. Clar, en un país tan rural, i això és molt important tenir-ho en compte amb els Estats Units, segur que TV3 us ho va explicar 50 vegades per minut durant les eleccions nord-americanes, hi ha uns comtats que és on viu la majoria de la població de tot el país, té com, no sé, 300 milions d'habitants, però la majoria de la població es concentra en uns comtats molt concrets de les dues costes. L'interior del país és pràcticament desèrtic. Hi ha zones on no hi viu, com a la població aquesta de Great Cloud Island, hi viuen 300 persones, a mig d'un bosc. I com això hi ha molt d'espai, sobretot en estats del Midwest, no? Missouri, Iowa, Idaho, etc., Dakota del Sud, que realment tenen molts pocs habitants. Estem parlant de 2, 3, 4, 5 milions d'habitants, quan Florida té 22, 23, no? Ja no diguem Nova York o Califòrnia. Clar, llavors, moltes de les històries que tenen estan relacionades amb el contacte perillós amb la natura. Uh-huh. I el Momo seria l'equivalent del Bigfoot, del Sasquatch a Missouri.
Buscaré una foto de Momo perquè promet, És a dir...
sempre prometen molt.
Sí.
Que com el Marfan a Catalunya, doncs també tenen el seu Momo allà a Missouri.
Molt bé. Ja amb això hem acabat la sèrie. No sé si volies comentar alguna cosa més abans d'acabar.
Sí, una reflexió final, i de fet està encaixat amb això del Momo, que no sé si recordeu que va ser un personatge d'aquests que incentivava el suïcidi o no sé quina llegenda urbana hi havia fa un any o dos. No sé si recordes aquesta història que circulava per internet, que és una escultura terrorífica, que és una escultura real, i llavors... La mainada de Xina, d'Estats Units i d'Espanya acabava suïcidant-se si mirava massa sovint aquesta imatge, no? Una mica com el que ja va passar amb la balena blava, crec que era, aquesta història, no sé si la recordes.
Més o menys,
no? Són aquestes històries recurrents que van apareixent i que es difonen molt ràpidament gràcies a internet i que tenen un nom. En el cas de Momo no seria... No seria adequat fer servir aquest nom, però vaja, podríem dir que forma part d'aquest univers dels creepypastes, que cada vegada es fan més coneguts, sobretot perquè s'estan fent sèries i pel·lícules basades en els creepypastes, com per exemple Slenderman. Doncs jo el que crec és que 50 States of Fright estava intentant fer una barreja entre creepypastes i... folklore i llegendes urbanes. I de fet ja hi ha una sèrie, que és Channel Zero, creada per Nick Antosca, que per cert recomano molt un conte seu, bueno, recomano molt, és una meravella, però recomano un conte seu que és The Quiet Boy, que és el... Ah, m'estàs ensenyant la imatge de Momo?
Sí, aquest és Momo, és una persona molt peluda, per entendre'ns.
Sí, exacte. Doncs, no, busca el Momo, posa Momo, escultura, miedo.
Vale, perquè te posa el monstruo de Missouri, eh?
Clar, és el Sasquatch de Missouri. Te'n vas a un altre lloc i ja és un altre monstre. Doncs el que deia el Nick Antosca és el creador d'aquesta història de Quiet Boy, que és la història que fan servir per la pel·lícula Antler, que és una d'aquestes pel·lícules de terror de Guillermo del Toro, que hauria d'haver sortit i no ha sortit per culpa de la pandèmia. Doncs aquesta sèrie, aquesta sèrie antològica o sèrie de curtmetratges Channel Zero, toca el tema dels creepypastes i, repeteixo, jo crec que és el que estaven intentant fer a 50 States of Fright. És que hi ha un moment que fa olor de clickbait. sigui, estan intentant... Oh, ostres, surt el de Vikings, no? Surt la de Hunting of Hill House. Quan fan els anuncis de Quibi, no t'ensenyen el moment terrorífic. T'ensenyen, doncs, el noi d'Ender's Game, la noia de Hunting, el de Vikings, i barrejat amb algun tipus d'història que es pot difondre ràpidament gràcies a internet. O sigui, jo crec que estaven fent o intentant fer una barreja de diferents, com tu diria, repositoris culturals, no? El món tecnològic dels creepypastes i el món del folklore, de històries orals, de Golden Arm, no? La primera història. I els experiments amb gasosa. Perquè jo no crec que s'hagin sortit. Han intentat barrejar dues cultures comunicatives que són força diferents. Una és la de... Jo t'explico una història de fill meu o net meu, i l'altra és la de col·legues que es passen els creepypastes aquests a través de missatgeria mòbil.
Molt bé, Francesc, doncs ho deixem aquí, amb aquest experiment. Recordem una vegada més a la gent, teniu fins al dia 1 de desembre per veure tot això, perquè si no desapareixerà com si fos un missatge de Missió Impossible i potser no tornareu a veure mai més. Per tant, aprofiteu aquest període de prova que us pugui donar Kiwi per veure aquests curs, si us han interessat, o veure només aquells que realment us haguem recomanat ferventment des d'aquest espai.
Doncs, exacte.
No sé, Francesc, ens retrobem el mes que ve, farem unes partides de... Bé, ja en parlarem.
Ja en parlarem. Vinga, fes la propera.
Vinga, una abraçada, adéu. L'espai de Star Wars havia de trigar una mica a arribar, però ens hem trobat amb una autèntica sorpresa, un ou de Pasqua, o podríem dir un ou nadalenc o del dia de la vida. Ara en parlarem. Agus Izquierdo, què tal? Com estem?
Ignasi, bona tarda. Què tal? Com estàs?
Molt bé. Res, vaig veure que apareixia això. Dic, vaja, ho hem de comentar perquè imagino que tots els fans de Star Wars, a banda de mirar Mandalorian cada setmana com s'ha de fer... com que és un especial Nadal i ens retrotrau a un especial que aquí no, o sigui, que no es va veure ni s'ha editat i s'ha intentat amagar perquè era un autèntic desastre l'any 78, sí que YouTube ha permès veure determinats moments d'aquell especial Nadal del 1978.
Sí, exacte, que et diré una... Bueno, clar, no podem veure l'obra completa, almenys jo no l'he pogut veure, però no, a veure, tampoc ha estat tan malament, o què? Vull dir, va ser un desastre, però...
Jo sí, va ser un desastre absolut.
Sí?
Sí. Clar, era una cosa bastant humorística, feta per televisió, o sigui, super kitsch, mentre la pel·lícula sí que ha passat, o sigui, va marcar història. Allò és una cosa molt, molt, molt lligada als anys 70 i és que és costa a costa. És a dir, jo no ho he vist alguns clips, mai ho he vist sencer, però vaja, la gent que tingui curiositat que vagi a YouTube. I de fet aquesta pel·lícula o migmetratge de Lego, que de fet el títol és, aquí li han posat en castellà, Lego Star Wars Felices Fiestas, però en anglès és de Lego Star Wars Holiday Special, recupera el Holiday Special, és a dir, les vacances nadalenques per fer un especial de Star Wars, però en aquest cas intentem fer-ho millor que aleshores, tot i que hi han algunes clocades d'ull en aquell especial.
Com per exemple el Dia de la Vida, que crec que sí que és original del 78, no? És a dir, el leitmotiv d'aquesta trobada de Star Wars, en aquest cas nefast en el 78, però ara actualment doncs amb Lego ho fan una relectura o fan una reinterpretació d'això, però el Dia de la Vida, o sigui, és el punt de partida igualment, no?, d'això.
Sí,
de tota aquesta història.
I, per exemple, el tema de Chewbacca, que aquí coneixem a la seva família, ja la coneixíem en aquell especial Nadal del 78.
Sí. Jo t'haig de dir... per arrencar una mica el programa, la secció, és que és la panera que no tindré com a autònom que sóc. Llavors, jo considero que és una panera de Nadal i que m'ha agradat, o sigui, valorant així de forma superficial, m'ha convençut.
Bé, comentem una mica que això ho ha fet un agent, és una producció de Lego, però Lego sabem que fa ninotets, no sol fer coses animades i les encarrega empreses que fan animació, i l'animació de Lego la fa una empresa que es diu Atomic Cartoons, que, per exemple, treballa per Netflix. Hi ha la sèrie aquesta que està molt bé, que està basada en la sèrie de novel·les juvenils, Los Últimos Frikis del Mundo, que és la mateixa empresa. I en aquest cas són aquests 45 minutets que passen moltes coses i podríem dir, August, que l'especial té dues parts bastant diferenciades o dues trames argumentals molt diferenciades.
Exacte, sí. Bueno, una seria clarament la trobada, no? Aquesta família de Chewbacca que ha d'arribar i que li estan preparant la festa. I l'altra seria la Rey, no? Que té una aventura paral·lela bastant intensa. En 45 minuts podríem dir que li passa de tot. I bé, jo crec que et referies una mica a això, no? Suposo.
Sí, sí, absolutament. De fet, hi ha la trama aquesta del dia de la vida, o el que és la trama nadalenca, que és segurament més secundària, és la que té menys minuts en pantalla i que recupera bàsicament el que són els personatges de l'última trilogia, i podríem dir que potser està més busca aquest públic potser més infantil en aquesta part, i a l'altra part, clar, és la que protagonitza Rey i que interactua amb tota la sèrie de pel·lícules anteriors, o sigui, amb les prequeles de George Lucas i amb la saga original dels finals dels 70 i principis dels 80, que és un absolut fanservice a aquesta part, i aquesta és potser més destinada al públic de Star Wars, el fan de tota la vida, i no tant el més jovenet, no? Que potser seria aquesta part més nadalenca.
Sí, totalment. Sí, jo crec que l'equilibri està ben trobat, no? Perquè està ben connectat tot. Almenys la sensació que he tingut jo és que sí, com que hi ha gent que ha dit precisament que en 45 minuts està tot molt concentrat i no dona temps a desenvolupar gaire ni una ni l'altra trama, jo considero que no, que precisament són 45 minuts bastant ben trobats i que en cap moment es fan avorrits i que hi ha aquest punt de fanservice, com dius tu, però també hi ha aquest punt com més profund, no? És a dir, com una lectura paral·lela de que va molt enllà, perquè en el fons està parlant de Jedi i està parlant del talent o de l'entrenament d'en Finn, sobre en Yoda. No sé si podem, bueno, si sempre podem fer spoilers, suposo,
sí.
I si no, que amb en Finn.
Jo crec que l'spoiler ja està fet, perquè veiem els moments que hi ha. Vull dir que tampoc...
A més, és el que dèiem sempre, si la gent no l'ha vist ja, no és culpa nostra. I això, no sé, crec que en el fons és un còctel una mica que podria ser perillós o podria ser potent, però en canvi entra molt bé.
Aquí has mencionat una cosa que és prou interessant, que sobretot desenvolupa aquesta part nadalenca, que és l'entrenament de Rey a Finn, que és una de les coses que havíem estat discutint en l'especial que vam fer el Nadal passat sobre l'última pel·lícula, l'ascens de Skywalker, el tema aquest que si Finn era sensible a la força. Aquí ja ho recull, Finn és sensible a la força i és el padawan de Rey, clarament.
És que era obvi que Finn és susceptible a notar i a sentir la força, vull dir. Jo aquesta discussió no la penso tenir mai més amb vosaltres, perquè tinc molt clar que Finn és sensible, molt sensible a la força. I ha de venir l'ego per callar boques, tu. No pot ser això.
De fet, també tenim un personatge que desapareixia completament a la pel·lícula, l'última, l'ascens de Skywalker, que és el de Rose Tico, que hi ha un moment que em vaig haver de pensar, dic, ostres, és ella o no és ella, no? Perquè li van donar un protagonisme important. els últims Jedi, i desapareixia pràcticament a la de J.J. Abrams, no? A l'última, perquè és que el personatge no havia agradat a cert sector de fans i el que van és... el van ningunejar de mala manera. I aquí torna a tenir un cert protagonisme més o menys com el que havia tingut als últims Jedi.
Que és curiós el tema que menciones ara de Rostico. És molt curiós, no? Perquè és una forma com de recuperar i de no sé, com de compensar la Rostico dins de la trama, no? Vull dir, l'especial de Star Wars de Nadal està dirigit per Cunningham i David Shane. Bueno, dirigit, o sigui, David Shane l'escriu i Cunningham dirigeix l'animació, no? I, aquests dos personatges estan fent una cosa molt estranya, que és agafar un personatge polèmic i donar-li protagonisme, no? És a dir, s'hauria d'estudiar per què han decidit fer això, no? Vull dir, tu creus que tens alguna teoria, tu?
Jo crec que és precisament per això, perquè era un personatge que els fans, no sé per què, li van agafar tírria concretament en aquest personatge... I J.J. Abrams, per fer feliços als fans, es va desfer d'aquest personatge en la pel·lícula. Aleshores, ja crec que aquí l'Ego ha volgut una mica compensar, que de fet els minuts que té aquí Rostico té més minuts en aquest curt, bueno, aquest mig metratge de l'Ego que no pas en tota l'última pel·lícula de l'ascens de Skywalker.
Però és que és molt fort. Vull dir, per això t'ho preguntava. És a dir, jo crec que en el fons és una mena d'ironia absoluta, no? O sigui, agafant aquesta tonalitat d'humor i dir, Rostico no es va caure bé, doncs ara la traiem i serà una de les protagonistes d'aquest Christmas Special, no?
Sí, sí.
Perquè és que si no té cap tipus de sentit. Que també és curiós, això de la Rostico, perquè en el fons Rian Johnson, quan crea aquest personatge o quan accepta la creació d'aquest personatge i la incorpora a la saga, clar, després ve Abrams i la treu, que també és una manera de desprestigiar el director que venia abans, no?
Sí.
Vull dir que de fet, hi ha un batall amb...
No sé si t'has fixat, és un detall que volia comentar amb tu especialment, com parlàvem ara d'aquest del tema de Rose, que és un personatge que no apareixia i que recupera, i en canvi fa just al contrari amb Palpatine. És a dir, Palpatine, que era el centre de l'ascens de Skywalker, aquí se n'oblida totalment que va ressuscitar o que és un clon, tal com llavors sabem que se'ns ha explicat en novel·les, que aquell no era el Palpatine sinó el clon. Aquí, la part que veiem de Palpatine mor a l'episodi 6. I és com si aquesta ressurrecció estranya mai hagués ocorregut.
Exacte, sí, sí. Sí, jugar amb aquesta trama també trobo molt interessant, no? Perquè està ben tancat, en el fons, no? Vull dir, és el que parlàvem al principi. És una paròdia, l'Ego... Aquest especial de Nadal és això, és una cosa una mica satírica, molt humorística, però, en canvi, té aquesta profunditat, no? De narrativa. D'anar i agafar trames de totes les pel·lícules que s'han fet fins ara i mirar de barrejar-les una mica i de liar-la. I està ben fet.
Sí.
A mi m'ha agradat.
Sí, perquè aquí juga amb un tema que és veritat que les pel·lícules de Star Wars no han desenvolupat, però en canvi sí que sortia la sèrie de Star Wars Rebels, la sèrie d'animació. No sé si són exactament els mateixos portals, però si no són els mateixos s'assemblen molt, perquè aquí troben com una mena de... que és com un cristall, no? Vindria a ser, o com... Bé, que obre uns portals que pots transportar a diferents moments del temps. Una cosa semblant, ja t'ho dic, no exactament la mateixa, havíem vist a Star Wars Rebels, cap al final de la sèrie, la seva quarta temporada. I aquí el que ho fan és utilitzar-ho de manera humorística perquè Rey pugui viatjar en moments icònics de la saga cinematogràfica i mirar allò, que, no? Intentar no alterar el temps, que llavors veiem com la cosa es lia, però tranquils, que tot s'arregla, i pot assistir a moments històrics de la història de Star Wars.
Exacte, com per exemple doncs el duel, no?, entre Luke i Darth Vader i Luke amb Palpatine, no? I, o bueno, amb l'Emperador, també surt en Kylo Ren, es barregen, no? El que dèiem, és un punt de trobada de personatges icònics i en escenes i molt icòniques. I, bueno, bàsicament, els personatges són Luke, Darth Vader, l'emperador i en Kylo Ren, no?
Sí, sí, sí.
A banda d'ell, que és el protagonista. Mm. Després apareixen també coses que trobo molt singular, que es doblin, no, els personatges. En el cas de Luke Skywalker és bastant... Crec que és l'únic que ho fa, però no, que apareixen dos Luke.
Han Solo també, hi ha un moment que apareix el Han Solo gran i el jove, sí, sí.
Correcte, que també és xulo, no?, veure
sí.
Aquesta... Clar, bueno, és que estan jugant amb el temps, per tant és molt, molt plausible que passi. A més, també fins i tot ridiculitzen, no?, en aquest Luke Skywalker jove, no?, d'aquesta etapa més jove, que apareix bastant i surt com un... Això, com un pardillo, no?, una mica, com una persona una mica encantada, no?, despistada.
Sí, perquè, clar, el look jove que recuperen és el look que encara ha de començar, que encara ha de sortir de Tatooine. És a dir, és el look que ha passat encara tota la seva vida a Tatooine i no coneix absolutament res.
Exacte, vull dir que també és molt divertit, no? També surt amb Baby Yoda, com no...
Sí, un petit que, no. Bueno, hi ha un moment que passa l'univers, no sé què, en el temps de Mandalorian no és res, és un momentet molt, molt ràpid, eh?
Sí, sí, però bueno, apareix Baby Yoda, vull dir que
sí, sí.
Al final això no s'ho podien estalviar, eh? Vull dir, era impossible.
Sí, bé, i Yoda també apareix, eh? Apareixen els dos.
Yoda és el narrador, no ho hem dit això?
Sí, correcte.
És el narrador de tot l'episodi i també està bastant encertat.
Una de les coses que m'ha agradat, August, també, que és gairebé imprescindible per entrar en aquest univers, és la música, no? És a dir, que ja és la música que tots coneixem, però que, clar, que t'ajuda a estar a dins.
Totalment, totalment. Sí, sí, la sensació d'atmosfera Star Wars és completa i, de fet, és una de les coses que s'agraeixen d'aquesta peça, no? Perquè és que, si no, seria veure alguna cosa molt estranya. Si no estigués ben, tan ben fet, jo crec que haguéssim patinat molt. Per tant, havíem d'estar molt segurs de tot i de totes les peces d'aquest especial. I en el cas de la música, com dius, està molt, molt ben trobada. També apareixen, una mica seguint el que deies, comentaves abans del fanservice, apareixen personatges ja ni secundaris, sinó terciaris, que també creen molt l'atenció i fan molta, molta gràcia, no? Com, per exemple, els músics. Un dels músics que toquen a la festa, no?
Sí.
Que crec que és un que apareix una cantina Tatooine, no sé quina pel·lícula, que potser en un... És que ni deien com es deia, jo crec, a la saga principal, i en canvi el recuperen i diuen, ah, mira, bé, no sé qui. Doncs que ara no recordo qui era, però que està bé, que està molt bé. Mm. Vull dir, al final...
Sí, també tenim aquesta cosa tan típica que han fet les pel·lícules de Lego que s'han vist al cinema, de portar aquesta part més humorística, de riure's de si mateix, i aquí hi ha uns quants moments que també la saga intenta fer paròdia de si mateixa. No sé, a veure, per exemple, segur que a tu se te n'acudeix també, però recordo el moment aquest de Kylo Ren sense samarreta, no? És...
Sí.
Que va haver-hi tanta polèmica en el seu moment quan es va veure aquella imatge en cinema tan pertorbadora i que la pel·lícula em fa la conya d'això.
Totalment, totalment. Sí, sí, mil i una, no? Vull dir, ara sí, no se m'ha acut cap, però sí, també és una de les gràcies, no? Aquesta humilitat, entre cometes, de la saga, no? De poder mirar enrere i dir, doncs, això potser... Va haver polèmica o va haver ambigüitat, doncs endavant, anem a riure. Vull dir, és Nadal, jo crec que és una mica això, no?, la filosofia. És Nadal, anem a riure i anem a ser feliços i tot feliç i tot bonic i ja està, no? Mm. Perquè fins i tot els personatges, estem parlant de Lego, no? Evidentment no pot ser una obra no sé, no pot ser una obra molt fosca tampoc, però en general fins i tot els dolents, no?, o els més... O sigui, fins i tot els Sith són simpàtics, no?
Sí, sí.
Conyes i s'equivoca i... no sé.
Sí, és per intentar buscar un públic més infantil, si tu vols, que ho puguin mirar els nens i que no... O sigui, des de 0 anys, pràcticament. Vull dir, i és això el que intenta buscar aquest migmetratge.
Mm.
Hi ha un tema que te volia comentar, August. No sé si tu l'has vist doblada o en versió original.
Jo la veig en versió original, l'he vist.
Val, jo també. T'ho dic perquè les veus de doblatge no sé si han agafat els mateixos dobladors que la, han doblat, diguéssim, els actors en cinema, però en canvi, en versió original no hem tingut els actors originals posant la veu en aquests personatges, però sí que han buscat o veus semblants o veus que els puguin imitar una mica, no? Per exemple, jo que sé, Rey, com... Li donen un accent britànic molt, molt... O sigui, que es nota molt, no? I jo què sé, Yoda, per exemple, també és un clar imitador de Yoda, la manera com parla.
Sí, sí, totalment. Sí, a principi xoca, no? Almenys a mi la primera sensació, vol dir el primer minut, em xocava, no?, una mica. Després t'acostumes, almenys em va passar, no sé si a tu, Ignasi, també, però... Però a mi de seguida ja vaig com acostumar i habituar una mica a aquest intent de doblatge, intent d'imitació i per tant el resultat per mi és més que notable. No em va suposar un problema.
No, a mi tampoc, vull dir el mateix que tu, és a dir, que també ràpidament t'acostumes. I clar que també hem vist les pel·lícules en el cinema que segurament les hem vist doblades, no?, quan es van estrenar.
Sí.
Per això, llavors, a veure la versió original potser no ens xoca tant, però bé, ja és una veu que ja t'hi vol portar, t'hi vol recordar en aquell moment.
Exacte, exactament.
Bé, no sé, jo no ho faria tampoc gaires spoilers d'això, perquè de fet és una mica que la gent disfruti una mica de... El que passa és que t'he de dir una cosa, a vegades m'atallava el rotllo, perquè quan estàs ficat en el punt aquest de la història de Rey, que va entrant en diferents moments de Star Wars, com que quan tornen al moment de preparació de la festa nadalenca, que és una cosa molt més naïf, hi ha com una mica de baixada, trobo, eh?
Sí, clar, el ritme, però és que tampoc es pot demanar més, perquè al final, potser sí, eh? O sigui, ara estic pensant i realment és possible que sigui una mica trencador i que et descol·loqui, no? I a més just quan diguéssim que és com el punt més àlgid, no?, de tot aquest especial, i de cop és veritat que és potser molt, molt brusc, no?, aquest canvi. Però és que no podem fer gaire més, en 45 minuts. O ho feien així, o allargaven més una part, o allargaven més l'altra. És complicat. Dic que potser sí que haurien d'haver allargat una mica més el metratge, 10 minuts, i deixar tancar bé aquesta part que dius tu dels viatges en el temps i de la Rei liant-la per l'univers, no? Però bé, no serem tan exigents, tampoc.
No. Jo, de fet, crec que la durada ja és una mica la que li volien donar, d'això d'uns 45 minuts per el tema del ritme, i també com que és un producte que han pensat, ja t'ho dic, perquè pugui veure des del nen més petit fins una mica l'adult que ja coneix la saga, perquè ningú es cansi molta estona, no? És a dir, que 45 minuts ja n'hi ha prou per al tipus de cosa que volen fer. És a dir, tampoc volen tornar a recrear aquests productes de cinema, com la Lego Pel·lícula o el Lego Batman, sinó que volen fer alguna cosa així, però també més rebaixat d'edat, no?
Correcte, exacte. Jo crec que és això.
Molt bé, Agus, doncs res, no sé si vols comentar alguna cosa més d'aquest especial, ja quasi hem dit el més important.
No, bàsicament això, Ignasi, et volia preguntar si tu... Clar, no ho sé, jo ja havia jugat molt a Lego, de petit. Havia jugat molt a Lego i molt a Lego Star Wars, com no podia ser d'una altra manera. I en definitiva, ja per tancar una mica la secció, et diré que com he començat, no? Que és un producte que m'ha agradat, que m'ha produït, m'ha provocat aquesta mena de nostàlgia positiva i que m'ha connectat amb l'univers de Star Wars. Per tant, com a producte nadalenc, insisteixo, que no pretén anar molt més enllà i vol oferir-te 45 minuts d'entreteniment, per mi és prou rodó i endavant, jo el recomano.
Doncs aquí ens queda aquesta recomanació. Agus, una abraçada i fins aviat.
Una abraçada, amics. Que vagi bé.
Espai la ressenya d'avui portem la pel·lícula Les Bruixes, l'última pel·lícula de Robert Zemeckis, i avui en parlarem amb la Marta Sanz. Marta, què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Pel·lícula que, ja ho he dit abans, dirigida per Robert Zemeckis, que per mi sempre serà el director de Regreso al Futuro, sempre jo li perdonaré qualsevol cosa com Polar Express, per exemple. Qualsevol cosa que faci aquest senyor després de fer Regreso al Futuro, diguéssim que ja ho té tot perdonat. En aquest cas arriba amb Les Bruixes, que és una adaptació a una novel·la de Roald Dahl. Ara, si de cas, farem una mica de comparació, que ja havia tingut adaptació cinematogràfica l'any 1990, que va ser La Maldición de las Brujas, protagonitzada per Angelica Houston, que aquí en aquesta nova versió més moderna té algunes escenes que recorden molt a la pel·lícula de l'any 90.
Jo diria que té escenes que recorden el llibre. Que també li posi Les Bruixes, eh?
Sí, però com que s'ha estrenat així...
Sí,
The Witches.
The Witches. Que coincideix literalment amb el nom del llibre. Mm-hmm. No La Maldición de las Brujas, ni aquesta com li han les bruixes, no? Soles. Doncs el llibre es diu així, The Witches.
Bé, el cas és que, per mi, tal com ha interpretat aquesta pel·lícula del Robert Zemeckis, el que ha intentat és portar o aproximar el gènere del terror als més petits, perquè una cosa sí que no es pot deslligar de la pel·lícula, que està el seu públic objectiu bàsicament són els nens, però això no vol dir que els adults no ens ho puguem passar bé, perquè jo m'ho he passat bé amb la pel·lícula. La veritat és que dura 90 minuts gairebé clavats i et passa molt ràpid i com un sospir. I crec que en aquest sentit, aquestes propostes d'aproximar un gènere que a vegades els més petits se'ls exclou està molt bé. Ja s'han fet experiments recents com Pesadillas o la casa del reloj en la paret, i crec que aquesta Les Bruixes intenta ser exactament això. Perquè recordem que l'original, la del 90, que també intentava fer una cosa semblant, era feta per la Jim Henson Company, que és aquest senyor doncs, que feia aquests ninots, de fet tots aquests ninots que veiem a la televisió doncs eren fets per ells, perquè de fet la pel·lícula del 90, com que no havien efectes especials a l'hora de fer els ratolins, eren ninots que s'havien de moure. En aquest cas aquí tenim efecte especial digital i això no ens cal.
Estan ben aconseguits i hi ha una mica de tot. Aquesta part que dius de terror, és cert que aquesta pel·lícula doncs en algunes escenes potser no són o no serien, no sé si dir aptes, potser els més petits de la casa els hi pot fer por. Però us haig de dir que el llibre, primer de tot, el llibre Les Bruixes d'en Roald Dahl, que ha dit Grup 62 en català, és fantàstic. Bé, a mi és que Roald Dahl m'encanta i té aquest punt punky, molt irreverent, amb una crítica sempre al món dels adults. I en aquest cas, doncs, utilitza les bruixes, que el que va fer és dir-nos que eren persones normal i corrents i que per això aquí està el terror, perquè no les podem identificar massa, és a dir, van vestides com una persona normal i corrent. Sí que tenen alguns trets característics que l'àvia ens ho explica, no? Però és veritat que els efectes estan bé. No són excessius, tampoc, perquè no quedaria bé en una pel·lícula potser d'aquesta mena, però els ratolins tenen la seva gràcia, sí.
Jo crec que, a veure, Robert Zemeckis domina molt bé el tema digital. De fet, en els últims anys, quan va fer aquesta animació de portar doncs, captura de moviment i experimentar amb les tecnologies, crec que no n'abusa en aquesta pel·lícula i té aquesta una habilitat peculiar per fer-ho creïble, és a dir, que no ens cantin a la vista els efectes especials. Però recordem que aquí el que fan les bruixes és transformar els nens en ratolins. No farem spoilers, però clar, això ja és una mica la pròpia trama, que agafen nens i els converteixen en ratolins. No sé si podem explicar una mica el plantejament de la trama, Marta, només així en dues línies.
Doncs la protagonista que ara...
Octavia Spencer,
no,
l'actriu.
No, anava a dir el nen.
Ah, el nen.
Clar, el nen és el protagonista.
Sí, però no recordo com es diu ara.
Ah, no, val, no passa res. És un nen de 7 anys que viu a Anglaterra, i els seus pares han mort d'un accident. En principi, clar, aquest és...
Això a la novel·la, el que viu a Anglaterra, perquè a la...
Sí, a la pel·lícula...
Són a Nova Orleans.
Són a Nova Orleans. Clar, sí. També és veritat que una de les diferències palpables entre el llibre i la pel·lícula, o aquesta adaptació cinematogràfica, és que la família, ell, és afroamericà. O sigui, i la seva àvia, per suposar, però podia no haver estat, és a dir, podia haver... Bé, que, i clar, això ha estat un puntasso, perquè no... Però està bé per la història que et vol, que s'hi afegeix, no?, aquest valor afegit.
Sí, perquè aquí suposo que hi ha aquest tema de la segregació racial de fons, que segurament, clar, el llibre original no hi devia ser, i que aquí el Robert Zemeckis ho pren, no? Jo no sé si a la novel·la original, el conte, vaja, van a...
Novel·la, sí, és un llibre infantil.
Van a l'hotel, hi ha un hotel?
Sí,
o...
sí, i tant.
També és clar, exactament
sí,
igual.
Sí. Clar, hi ha perquè... un hotel perquè hi ha una convenció, una convenció de bruixes, que no es va... Clar, que, però no es diuen així. Clar. És l'associació de... No sé què... No, de dones, no sé què, no sé quantos. No? Dones emprenedores, imagina't.
Aquí hi ha un petit detall... amb el tema aquest de la segregació racial, perquè succeeix en els anys 60, i el groom de l'hotel, que és negre, i veu com una àvia, el seu net, que són negres també, arriben a l'hotel, i clar, ell està acostumat a tenir clients rics i blancs. Aleshores, al veure's els dos, li sobta, li estranya.
Sí, la veritat és que aquí em vaig perdre una mica, no sé per què l'àvia tria aquest hotel. En la novel·la crec que és un lloc on ella hi va habitualment.
En la pel·lícula té un familiar que havia treballat en aquest hotel, que ara està jubilat. Sí.
Doncs bé, lligam hi és igualment. Clar, sí, no, res a veure. Com a mínim els ancestres familiars no s'assemblen, perquè en el llibre el nen, els seus pares, bueno, viuen a Anglaterra, perquè totes les novel·les d'en Roald Dahl passen a Anglaterra, diguéssim, i tenia l'àvia, és noruega, d'aquí que sàpiga, però també Nova Orleans està bé, d'aquí que sàpiga totes les llegendes sobre bruixes, perquè és com més exòtic, no?, per als britànics, i aquí doncs viuen a Nova Orleans, és una família afroamericana, humil,
pobre, directament.
Directament pobre, i no res. I van... el nen sí que ha patit un trauma, no?, i està vivint amb l'àvia, i al principi no vol menjar, està doncs això, apàtic, està trist, i se l'emporta a aquest hotel. I sí, el que veiem és tot de famílies. I fixa't a tu que coneixes aquest en Jenkins, en Bruno Jenkins, no?, que és aquest nen ofenós,
sí,
blanc,
sí.
De família benestant, ric,
sí.
Però com el tracten els pares?
Fatal.
No? Aquesta és la visió totalment d'alt. És la visió Roald Dahl. Aquesta manera de criticar els adults com a persones que han abandonat totalment el món dels infants i que els tracten com un moble, no? Com si no fossin individus.
Sí, això de fet, la pel·lícula hi és, perquè tots els adults que apareixen són poc agradables, excepte el personatge de l'àvia, que la pel·lícula interpreta l'Octavia Spencer. La resta de personatges adults són molt desagradables, en general.
Sí, hi ha un...
Els nens no, els nens no, són no. Llum, els són lluminositat.
I a més són diferents.
Sí,
són
sí.
Són diferents, no?
Però, sí, sí.
I aquest en... Sembla com... Ai, ara m'anava a ficar en un spoiler. Bé, les bruixes converteixen les mainades en ratolins senzillament per plaer. O sigui, aquest és el gran terror. Tu no has fet res de dolent. O sigui, no necessites haver fet... No és allò de... Ai, 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 que ve la bruixa, no? I si et veu que et portes malament... No. És que és la seva tasca. Odien els nens i les nenes.
Sí, de fet, a la pel·lícula van a l'hotel perquè hi ha una bruixa que ronda la casa del nen i de l'àvia.
Sí.
Aleshores es van amagar en aquest hotel.
Sí, perquè els olora.
Sí, però clar, l'hotel... Ostres, quina sorpresa que es troben una convenció de bruixes.
Parar...
Sí,
en
el niu van a parar.
Sí, sí. Però a priori, doncs, així a simple vista, doncs, són dones normals i corrents. A més, que semblen totes... saps aquests barris? Jo m'imagino aquests barris nord-americans de classe mitja alta, no? Que totes van més o menys a les mateixes botigues, a la mateixa perruqueria... Bé, doncs... Sí, passa això. M'agraden molt les escenes de... M'agrada molt l'escena entre... de lluita quan surt l'àvia, l'Octavia Spencer, m'encanta, clar, ella. Ella és genial.
Sí, el Serco és que ho fa bé.
Que per ser, hi ha una cosa.
Sí.
Hi ha un petit detall del personatge de l'àvia, de l'Octavia Spencer, que és que tus.
Sí.
Tus, no? Que té, sí, algú que tus.
No queda clar, no queda clar el motiu,
bé,
de per què.
Jo us diré què passa. Us podeu imaginar mil coses. Potser que la té tosferina o que té alguna mena d'afecció pulmonar o el que sigui. En el llibre és clar, clar, clar com l'aigua, i és que l'àvia li agrada fumar cigars llargs i negres i pudents en el seu sillón, a la butaca de casa. Vull dir que per això tus.
Val, perquè va una arboristeria, crec, eh? Quan...
Sí, no, l'àvia en sap molt de plantes, és, sí, cert, sí, va una arboristeria per curar, no sé si... Sí, una mica de constipat, una mica de tos...
Bé, Octavia Spencer és un dels noms importants de la pel·lícula, però l'altre és Anne Hathaway, que interpreta la gran bruixa, que és el mateix paper que feia Angelica Houston a la pel·lícula de l'any 90... en aquest cas utilitzant efectes especials per donar aquest look de la bruixa, i el que està bé que fa Hathaway és que no copia el que havia fet Angelica Houston, intenta fer una cosa diferent, i això està bé perquè és que Angelica Houston és molt Angelica Houston i és complicat intentar superar un paper icònic i fort com el que havia fet. I ella fa una bruixa que potser amb l'estètica, fins i tot a mi m'ha recordat, o fins i tot no només amb l'estètica, sinó amb el comportament, una mica Pennywise l'he vist, eh? El pallasso d'It. Té un punt, i fins i tot aquell somriure, no? O sigui, m'ha recordat moltíssim el somriure.
Vols dir perquè obre molt la boca, eh?
Sí, però la manera de moure, fins i tot... O sigui, m'ha recordat molt el personatge d'It. Però bé, en general, bé l'Anne Hathaway, vull dir, a mi m'ha agradat també.
Sí, a mi també. Feia temps, no?, que no la vèiem en cap pel·lícula. M'ha sobtat veure-la. Suposo que jo crec que s'ho ha passat superbé. O sigui, l'ha disfrutat aquest personatge molt i molt. Jo crec que les actrius, quan portes certa carrera i has fet personatges de potser un pes dramàtic o motiu molt gran, fer de personatge de ficció d'una obra infantil, la dolenta, ha de ser molt, molt satisfactori.
Abans parlaves, Marta, això de com actuen els adults en l'univers de dalt. Aquí m'ha recordat també inevitablement a Matilda, que també va tenir la seva adaptació, la pel·lícula del Danny DeVito, que també eren uns pares que tractaven molt malament el seu fill, la seva filla.
Roald Dahl fa aquesta gran diferència entre el món dels infants i el món dels adults. No tots els adults els tracta igual de malament en les seves obres. Crec que hi ha la pòssima ara, el títol en,
no, però
la pòssima d'en Jordi, per exemple, fa el nano és un nano tranquil, trempat, que li agrada, doncs, provar coses, és encuriosit, experimentar, té una àvia tremenda, veus, en aquest cas l'àvia és tremenda, no? Perquè és el vol quasi com l'esclavitza, no? I el pare és una mica bonàs, la mare... Saps? Vull dir que fa diferents retrats dels adults i no queden mai ben retratats. Per mi, Roald Dahl és un punky. O sigui, i si us agrada trencar estereotips en el que són els rols familiars, el que és considerat una família convencional... Perquè per l'època pensem que aquest de les bruixes es va publicar el 1983 i en té més, no?, d'anteriors. Vull dir que per l'època suposo que devien causar bé, una mica de sensació.
I una cosa que també et volia comentar abans d'acabar és el tema de que als nens també els hi passen coses molt xungues a la pel·lícula.
Sí, sí.
I si tu vas a mirar el final de la pel·lícula, podria ser un final bastant trist, no? O que t'està explicant és... Però almenys aquí el Zemeckis aconsegueix donar-li un cert bon rotllo, i encara que passin coses molt xungues i que realment si passessin de debò serien molt terrorífiques i no hi hauria, home, aquest bon rotllo que destila almenys a la pel·lícula, no?
Que et converteixin el nen en un ratolí no crec que agradi molt, no?
Uh-huh. Però vull dir, la manera de treure-li drama, almenys a la pel·lícula, fa que també sigui accessible per a tots els públics.
Sí, també fixeu-vos que hi ha molt de color, que l'hotel té unes vistes increïbles. No sé, trobo que això que hi ha molt de color en aquesta pel·lícula. I realment és que hi ha coses que passen igual que en el llibre. En la reunió de bruixes, tota la disposició de l'espai, com s'amaguen, i passa sí, igual.
Home, la potser és la millor escena, no? Aquesta, la de la reunió de
sí,
les bruixes a dintre de l'hotel.
Sí, i el sistema de diguéssim, controlar tots els nens, no? I controlar-los i convertir-los en ratolins amb una mena de pla diabòlic massiu és el mateix. Vull dir que perquè bé, i m'agrada molt la química entre els tres, anava a dir, però bé.
Sí, entre la mainada, sí, sí.
Sí, 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 que al final això és el que agrada, no? I també el que atrau al públic infantil, que pot mirar aquesta pel·lícula, aquesta complicitat.
Home, hi ha un moment ja cap al final que tampoc desvetllarem, no? Com, diguéssim, totes les bruixes van a esmorzar a la sala d'esmorzar de l'hotel.
Ai, que divertit aquella escena.
És brutal, està superbé.
Sí, 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 clar, allò és el que... Jo crec que és aquestes coses de... Bé, bèsties, si li vols dir, per segons qui, ara potser ja no, perquè ara estem curats espants, però potser als anys 80, que tot era més naïf, veure això per mainada no era tan corrent, i és divertit, és divertit.
Bé, la pel·lícula havia d'estrenar-se per dates de Halloween, de fet ja ho va fer, passa que aquí tenim els cinemes tancats, però és que és igual, pot ser Halloween fins i tot a finals de novembre o per Nadal, per què no, no?
Home, jo crec que és una pel·lícula que es pot mirar tot l'any, no?
Sí.
I si voleu llegir-vos el llibre, fantàstic. Sí, sí, per cert que abans has parlat molt, molt, molt per sobre de Polar Express, l'has esmentada.
Sí.
Pensa que hi ha famílies que els agrada, vull dir que, Ignasi,
sí,
tu...
Sí, el que passa que no ha passat, ara no parlarem
no,
d'aquesta, però el pas del temps no l'ha beneficiada, Polar Express.
No, preciós. Jo crec que és una d'aquelles pel·lícules que entra dins de la programació de què mirem per Nadal, doncs
sí.
Polar Express és una d'aquestes.
Si us voleu arrencar els ulls, seria una bona pel·lícula.
No té res a veure amb les bruixes?
No, afortunadament. Bé, no sé si vols comentar alguna cosa més de la pel·lícula o ja ho deixaríem aquí.
No, que jo m'ho he passat bé, està bé. Molt bé, molt bé. I les parts de terror fantàstiques, ben trobades, sí, sí.
Doncs vinga, aquí teniu aquesta recomanació de cinema de terror en família, que és Les Brujes. Marta, fins la propera setmana.
Fins la propera.
I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Acabarem amb música. Una de les millors coses de Les Brujes és precisament la banda sonora d'Alan Silvestri. Us deixem precisament amb la música dels crèdits finals. Qui us parla? L'Ignasi Herbat. M'acomiado de tots vosaltres. La setmana que ve tornarem a més coses. Cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte.